Hola, contrabandits, estimats i entranyables contrabandides, oients i radioescutxes.
Cultura o pelotazo?
Cultura o pelotazo, avui serà un dels temes que tractarem avui. Benvinguts a l'Assemblea de Majares, últim programa al mes de novembre, calentito, calentito. Avui dia, què estem? 30 de novembre?
Es veu que sí.
Es veu que sí.
En aquest fred hivern, esperem que... ens geli els ossos.
Home, jo em posaré els guants i el gorro, us aviso. Este gorro que té múltiples funcions en esta emissora. Bueno, doncs presentem sense més dilació els Majares avui presentes. Eduardo amb les tijeres, ja el sentiu.
Sí, una mica cascat del coll.
Cascat del toll, però molt actiu.
Molt actiu, tu, eh? Aquesta setmana, quan la festa et gira, que et motiva que facis coses, és positiu, tu.
Molt bé, així ens agrada. Jo, un servidor, en Estatxa Majara, potser no tan actiu, però bueno, moltes ganes també d'acompanyar-vos avui durant dues hores. I tenim el Miguel, company de Massala. Hola, bones
Hola,
tardes.
Bona tarda.
Que resistint al fred i totes les dificultats climatològiques i en general que nos pone esta ciutat, has venit a
estar. La senilitat.
Incluso. I que has venit en solitari esta vez.
Tiene que venir más gente.
Tiene que llegar el Iván, pero como siempre, se caracteriza por su puntualidad.
Molt bé. Doncs, bueno, el Miguel de moment i els més massalers que es vagin afegint venen avui, com ja sabeu, com es fa cada dos mesos, per explicar-nos una mica les interioritats i desgranar l'últim número massala i pel que sea, també, no? Pel que haga falta. A veure, crec que t'aprovecharem avui perquè també expliques alguna cosa més. I Iván, si viene, també... perquè, bueno, ja ho explicarem, perquè ahir també vam anar a veure algú que en certa forma té a veure amb ell. Bueno, i què més dona el programa d'avui? Comentarem diversos concerts i
actors
destacats.
Com sempre.
Com una mica un poble, no? Bones notícies donarem també.
Sí, mentre ara estarem fent reformes a l'estudi d'aquí Contrabanda, que ja seria hora que l'arxivo de vinilos viejos dels anys 70, este rock progressivo, estas canciones ligeras... acompanyin aquest estudi que a vegades el tenim una mica abandonat.
Home, realment la col·lecció de vinils que hi ha aquí, des del rock simfònic fins a rumba ochentera,
hi ha unes perrilles, sí,
sens dubte. Bueno, doncs si us sembla avui podríem començar amb una cançó, pues bueno, una mica amb la línia que vam acabar i vam estar tot el programa passat, que va ser amb l'últim disc de Doctor Deseo, perquè és la banda que, bueno, que ha tocat aquest cap de setmana a Barcelona de Cerdanyola. Ja sabeu que vam sortejar entrades la setmana passada. Finalment, sembla que molts majares pues, bueno, es van rajar, inclús els guanyadors del sorteo.
Si vols dir-ho així.
Bueno, senzillament, bueno, poso que el fred, la distància, va fer que no tothom anés. Però bueno, jo sí que vaig anar al de Barcelona, al de KGB, i bueno, ara us comentarem algunes cosetes, però primer, si us sembla, escoltem alguna cançoneta d'aquest últim disc, Sexo, Ternura i Misterio, que sobretot va ser protagonista d'aquest concert del divendres a la sala KGB de Gràcia. La cançó que ficarem es diu 10 negritos i jo la vull dedicar a una gent que torna a l'emissora, alguns són nous, però que han presentat un programa que tenim moltes ganes que ens acompanyi i que segur pues, que donarà molta guerra en el 91.4. Em sembla que ja té nom, no? Es diu Nòmades Atípicos i és un programa pues, que parlarà de l'estrangeria, bueno, de problemes... pues que molta gent, que la gent que ve jugant-se la vida a aquest país ha d'assumir i sobretot centrant-se molt amb la realitat que sí que són els CIES, els centres d'internament per a estrangers i amb el propòsit d'alguna forma o altra accedir a ells. Doncs aquesta cançó els dediquem a aquesta gent que amb aquesta valenta proposta pues, entraran en un mes o així en aquesta emissora. 10 negritos. Jo la lanzo com a probable sintonia, per què no?
Decidieron emigrar, escapar del corazón de las tinieblas. Dos murieron antes de salir, los mataron y robaron, los mismos que les vendieron la salvación. Otro de unos 15 años se ahogó al cruzar un río, dos más se perdieron en el desierto. Solo Jalisco. alcanzar las costas del cielo. Vagando desnudo entre dunas y asfalto, ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. Mujer apareció con un tiro en la frente, la violó un policía en la frontera. Otros tres se quedaron en el mar alimentando peces. Ninguno sabía nadar. Ninguno sabía nadar. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo. Entre dunas y asfalto ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo. Entre dunas y asfalto ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. De los 10 negritos no quedó ninguno.
Bueno, contrabandits, ja heu sentit, aquests eren els Doctor Deseo, amb aquesta cançó Diez Negritos, ben bonica i bueno, una mica trista, la veritat. És una d'aquestes cançons que fiquen els pèls de gallina quan la sents tocar en una sala i que la gent la corea. I bueno, així va ser una mica la línia amb la majoria de cançons de Doctor Deseo el divendres, en un concert en què la veritat van, jo crec, complir de sobres les expectatives, estava molt ple i jo crec per primer cop, potser almenys en els concerts que jo he vist a Barna, pues han triomfat com aquesta banda es mereix, que porta ja un munt de discos i amb bastanta qualitat i sobretot dins d'una coherència que pocs grups del panorama d'aquest país pot dir. Bueno, nosaltres contents també a Contrabanda perquè en certa forma pues, ens han acompanyat força aquests dies, no només els Mahara sinó molts programes que han vingut i bueno, ens alegrem un munt perquè anés bé. No sabem a Cerdanyola com va anar perquè al final no vam anar. O sigui que si algú també ens vol trucar i explicar com era el concert del Mundo Caníbal, 93-317-7366. Hay algunos masaleros que tenían ganas de ir, al final no pudieron ir al concierto, pero bueno, al menos ahí queda la canción también para que ellos y la gente que no fuese lo disfrutase. També, si ens escolten, els enviem un saludo als Doctor Deseo, que alguns d'ells van tenir fins i tot el detall de venir a la festa que van muntar a la Reina d'Àfrica i tot i el desgaste i haver de guardar energies per l'endemà, pues estaven ahí cumpliendo en la barra i hasta dejando propinazas, supongo también pel subidón del concert que van fer. I bueno, van estar tocant bàsicament quasi totes les d'aquest disc, bastantes de l'últim i tot i que no tantes com ens agradaria, però algunes dels discos clàssics de Doctor Deseo. Per acabar, bueno, per encarar la recta final, com sempre, amb la xica del Batsoki, que esperàvem que la fessin la versió amb la xica de Cherokee, però no, i amb algun altre clàssic de ja els 7 o 8 discos que tenen els Doctor Desig. Bueno, doncs d'ahir nosaltres ens vam anar a un altre evento contrabandístico, que va ser l'aniversari del Quària del Rizoma Marinoski, aquí des d'aquí també felicitem. Però de moment només us ficarem alguna de música perquè Eduard doncs vingui un moment a explicar una miqueta com va en aquest evento, ja que nosaltres, jo almenys, serà un pèl més tard.
Voy sin remisión en la hermandad de los perros sin dueño. Debajo del agua no sé respirar. Tan solo hay cenizas en el se clava en el pecho, que está cuesta abajo, que nunca se acaba. Qué puta es la noche, qué frío el silencio, que mata deseos, me roba las ganas, ya no puedo más. Agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, para poder salir de aquí.
Bueno, aquesta era una altra cançó dels Doctor Deseo, un dels dos singles d'aquest disc Sexo, Ternura y Misterio, L'Hermandad de los Perros Sin Dueño. Si no teniu el CD aquest, doncs podeu descarregar-vos la cançó que hem d'escoltar i l'altre single, Mi Torpe Corazón, allà a la pàgina doctordeseo.com. Bueno, cançons boniques, ja ho veieu. Però bueno, si podeu, la veritat, feu-vos amb aquest CD, que val realment la pena. També trobareu algun videoclip allà a la pàgina.
I no el venen pas gaire car, no?
O sigui... No, jo crec que no, no ho sé. Bueno, doncs ja ho hem comentat abans, molt contents pels Doctor Deseo. Jo crec que, sorprenentment, segurament s'haurà notat la gira amb Extremoduro. No sé si aquesta...
Hi havia molta gent o què?
Molta, moltíssima més gent. Tu que vas estar fa 4 anys amb mi al KGB, t'haguessis sorprès.
Jo vaig al KGB, també a l'Apolo 2.
Però especialment el KGB estava força buit l'any que vam anar. Si us recordes, però...
No me'n recordava.
Bueno, potser 50, 60 persones, quan en canvi divendres hi havia... estava ple. Mm. O sigui, la veritat costava caminar pel KGB, o sigui que, bueno, com he dit abans, molt, molt contents, perquè estaven de Bilbo, que ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt.
Bueno, i així els vam poder acollir bé i els vam portar després a la festa del Rizoma.
Sí, alguns, exacte.
No? Que bé, el Rizoma Malinowski, el programa que anticipa l'Assemblea de Majares a Contrabanda cada 15 dies... serà el quart aniversari i ho vam voler fer amb la gent de Contrabanda a la Reina d'Àfrica i doncs amb unes fantàstiques actuacions de gent estimada per nosaltres, com pot ser en Parrocker, que sentirem, que està de promo perquè fa 20 anys del disco Estrella del Ros.
Sí, sí, no? Bueno, sí, ja porta no sé quant temps, jo crec.
També fa 20 anys que va obrir la seva parròquia.
20 anys, ja?
20 anys tot.
Ostres.
I això ho celebrarà el mes que ve amb un fantàstic concert especial a la Sala Bikini. No?
A la Sala Bikini, i de fet tindrà un altre concert abans, que serà aquest dijous a la sala, bueno, al bar Elio Gabal, en el barri de Gràcia, i bueno, no sé si per 4 euros o així pues podreu escoltar-lo en pequeño formato, perquè suposo que el Bikini el que farà serà com els concerts que ha fet en sales grans com a
Montse Bardes toca,
i farà amb una banda i de mercenarios i bueno, farà un espectacle total. I en canvi la Leo Gabal, igual que com els van veure el divendres a la Reina, pues serà otro nivell, no?
Mm-hmm. Va, pinxa per rocker, venga.
Bé, haureu vist que això no és Empire Rocker, sinó una altra cosa, que és Nour, em sembla. I bé, doncs, ha sigut un petit error de CD1, CD2, que solucionarem ara en breu quan la se senti, perquè anem a agafar les posicions que toquen, no?
Sí, sí.
Perquè si no jo no em concentro, tu tampoc.
És que no podem fer tantes coses alhora.
No podem fer tantes
coses. Els Maharas són com el tòpic de l'home.
El tòpic?
Sí, de que no podem fer més d'una cosa alhora.
Ah, és veritat.
Bueno, doncs hem escoltat un grup que escoltarem bé després, perquè és un grup massalero per definició, que són els Kenirkana, però escoltarem bé, bueno, la Kenirkana.
Ja, jo perquè he dit Nur.
No sé, tu sabràs. Bueno, doncs va, escoltem el Perro,
que... Pensava que era una col·laboració.
I ens expliques una miqueta com va anar el divendres, realment.
Hòstia, no ho sé, tio, ho pots explicar tu millor, perquè
no, però jo no estava...
servint birres i cubates i intentar que la gent no rebentés el petit escenari de la Reina. Perquè el concert va començar amb el de Morris, quan això estava tranquil, però bueno, ràpidament allà és un lloc que la gent arriba bastant tard. I a les 12:30 encara no hi havia ningú, llavors el concert va començar. I amb un obrir tancar d'ulls es va omplir. Més encara quan es va acabar les coses del KGB, suposo. Com també la festa de la Terma Vallcarca. I va arribar un moment on ja era insuportable. De tanta gent que hi havia, perquè aquell local s'omple a petar. I a més no vam obrir la terrassa, cosa que va motivar encara que la gent estigués més apretadeta.
Bueno, ja fa...
Sí.
Ja fa força temps, no?, que no s'obre, de fet, la terrassa.
No tant s'obre, depèn de quin dia. Però bueno. I bé, doncs després va ser tocant per Rocker, que va fer un llarg concert, jo que va estar més d'una hora, i va tenir un gir. Primer la gent feia molt de cas, però llavors va fer una mica autocrítica i va fer la cançó del Plastautor, i a partir de la cançó del Plastautor el públic es va animar i va estar ballant, sobretot amb els últims hits, els nous hits que traurà d'aquí poc, amb el Come On i el Tomedas.
Bueno, a més de fer algun experiment amb altres músics, no?, per allà pol·lulants.
Sí, no sé, si no em vaig quedar gaire. No me'n recordo més que res.
Pues va, escoltem el Perroquer.
Escoltem el Perroquer.
I recordeu que el podreu veure al bar Elio Gabal, al barri de Gràcia, al carrer Ramon i Cajal, quan ja sembla que estarem tot. Vinga, Perroquer.
Vinga. Tornem a fer un petit error. A veure, llavors no t'entenc, Ernest. Quin disc hem posat? No l'hem posat, vale. Però segons que estem canviant les posicions, no pot ser, va. Doctor, si el guardem ja, que és un disc molt bonic, que requeria com si fos un vinil, amb els surcos i tots.
Sí, rebentava.
Ai. Bueno, va, ara sí, en Perroquer. A Contrabanda FM. No, l'Assemblea de Maharas, 91.4.
Molts dies allà enmig d'un gran desert, ple d'aigües clares i de dones sense fe. He fet injúries, he parlat molt malament de les persones que estimaren altre temps. Tinc tants efectes que no puc pensar per què. Sempre m'hi fixo amb el que tenen els demés. He viscut sempre barrejat en l'ambient, he discutit per qui tenia la raó. Ja fa mil anys que reconeixo els meus errors, he tingut sempre la valència d'un bufó. Dins el meu sexe he descobert ja fa molt temps que he sigut dona, home, mestre i aprenent. No siguis aquell que un dia crucificarem en la creu. La rectitud estiga sempre despejat i malatent. que modula el mar espés. No seguís aquel que un día crucificar en el acreo.
Aquí acabem d'escoltar el Perroquer des d'aquest disc mític, que és l'Estrella de Ros, la cançó Creu, i recordeu que estarà aquest dijous proper a partir de les 10 del vespre a Ramon y Cajal 80 a l'Helio Gàbal per 4 eurillos aquest dijous dia 12, no se'l perdeu. 12 anys des de l'últim concert que va fer en senyor Perroquer en aquesta bar de Gràcia.
Dijous és dia 11,
Ah, sí? Ai, bueno, com estem? Pues el divendres, mira, millor encara per mi tot, que així no hauré de sofrir per l'hora després. Bueno, doncs ja ho sentiu, tenim aquí un altre massarero que acaba d'arribar, l'Ivan.
Bones, bona tarda.
Que, com veieu, bueno,
una veu ronca.
Hivernal, després estem un cap de Sant Adú. Tenim per aquí en Janot, també, que, sí,
que ens cuida molt.
Bona nit, companys.
Un pèl ronc. Ens ve aquí a portar...
Les pòssimes.
Les pòssimes. Fan por, una mica. I ara ja estem a l'equip...
Aquest coloret taurins.
I tant. Bueno, recordem formes de contacte amb nosaltres, també. Hem tingut temps de fer-ho, per qui vulgui participar avui. Un telèfon, que és el
93-317-73-66.
I després un correu electrònic, que és assembleamajares@gmail.com. Exacte, doncs per trucar, per escriure'ns o el que sigui. Abans de començar, una coseta a un dels participants en el concurs de la setmana passada, que va renunciar a les seves entrades per Doctor Deseo, i a canvi, em digui, li deixaríem un parell de singles majares. Doncs dir-li al Gorka que ja l'hem deixat en el lloc acordat, un parell de singles sorpreses, i que esperem que els disfruti. Bueno, doncs vamos al trapo.
Cultura protazo.
Abans volíem preguntar algunes coses a algun dels dos massaleros, a l'Ivan, perquè ahir, entre tantes coses que vam fer, no, Edu, després sí. De fer un petit pas per una manifestació, que tu jo crec que vas estar més...
Sí, perquè tu és que ni vas fer ni petit pas.
Ma, jo la vaig creuar des de
lluny. Creuar a 500 metres que venia. Però...
La millor forma possible.
Sí, sí, bueno, després de l'assemblea de ràdio, animadeta, sí. Vam anar cap al RAI i de camí ens vam trobar, pues, la manifestació de que la crisi la paguin els rics. I bueno, doncs, en aquest moment en què ja no participes des del començament, la visió va ser doncs, veure-la passar, observar-la, veure qui hi havia, les persones que coneixes, i fer-te una idea i pensar de dir, uf, sort que no vaig anar, perquè jo crec que aquella, amb el fred que feia ahir, o sigui, ho sento, la manifestació està molt bé, m'agraden les coses, però amb el fred que feia ahir, quedava tota la gent, estava bastant ja poc animadeta, i era com que el passeillo, que a vegades passa, i que, bueno, hem de ser crítics per no sobrecarregar les coses de marxes i coses així, que després la gent se'n cansa.
També. Pues, segurament n'hi haurà més, jo imagino que aniran fent periòdicament, potser mensualment i tot, com s'ha fet amb altres temes, com la regulació per un habitatge digne, però ja anirem informant des d'aquí. Bueno, d'allà ens vam anar un momentet ràpid a Rai, on Ivan, que s'estava cociendo ahí, pots explicar una mica, bueno, mínimament?
Sí, no, va ser una jornada... bueno, a RAI sabeu que hi ha diverses àrees, una d'elles és l'àrea internacional, i l'àrea internacional doncs, aquest estiu va promoure tres intercanvis a Llatinoamèrica, una a Ecuador, una a Brasil. L'Ecuador era per treballar amb dones preses de la ciutat de Quito, també es treballava amb associacions que estan treballant a les seves províncies en contra de les empreses petroleres que ja tenen els seus jaciments o allà refinen petroli, etc. Després es va fer un intercanvi a Brasil, a l'Amazònia, per tot el tema de conservació dintre d'un parc natural que ha sigut creat per Lula fa, no sé, fa un temps, me pareix que ha sigut dintre de l'última legislatura, i bueno, doncs, també estaven allà fent aquest intercanvi. I després un intercanvi que s'havia de fer el mes de novembre a Mèxic i que finalment no es va fer, es farà el mes d'abril, que va a les divisions de resistència i va una mica sobre, bueno, visitar moviments indígenes, caperols i socials que han estat en resistència aquests darrers doncs, 10-15 anys, no?, a Mèxic. I res, ahir el que era doncs, una jornada de sensibilització que pues, sempre hi teníem pensat. Un intercanvi no és massa pretensiós en el moment de... No és una història on facis cooperació ni on vagis a veure què li passa als pobrecitos de Latinoamèrica, sinó més aviat és anar a conèixer pues, una realitat i que ells també d'alguna manera coneguin la teva, perquè has tingut aquest interès d'anar-hi cap allà. Llavors una mica ahir era com baixar tot això, totes aquestes experiències, baixar una mica la feina política i social que s'havia anat a fer a aquests tres països. El de Mèxic no es va poder fer, però ja una feina feta, i posar-ho pues, en comú amb la gent. Llavors la jornada pues, va començar a migdia amb un dinar, va continuar amb uns vídeos d'Equador i de Brasil, i després pues, hi havia la xerrada de l'Andrea, una noia que ha vingut especialment de Quito, que és de Mujeres de Frente, el col·lectiu aquest que treballa amb les preses de Quito. Va vindre la Leni, una noia amazonenca de Brasil, a explicar-nos pues, bueno, també que fan una mica allà a ells, i després pues, estava jo allà xerrant del viatge que hi farem a Mèxic entre l'1 i el 16 d'abril, que és una mica el que us he explicat, no? Visitarem pues, diverses coses del DF, com són el que aquí diríem que són centres socials, no? D'alguna manera, autònoms. Després visitarem a la gent de Tenco, estarem també en l'estat de Guerrero, estarem a l'estat de Oaxaca, i després acabarem el viatge a Chiapas. Llavors, bueno, pues explicant una mica què és el que farem en abril, i bueno, després doncs, va hi haure tres taules d'interacció, no eren ben bé taules de rodones, però sí una mica unes taules de discussió on la gent que havia vingut interessada per qualsevol dels tres temes o dels tres països pues, pogués aprofundir una mica més. I les taules pues, van anar força bé també, bastanta presència de gent, i bueno, la de Mèxic va quedar una mica testimonial amb la gent que anirà de viatge i amb mi pues, explicant-los una mica, però les altres dos van anar força bé. I després pues, va hi haure un concertet de Fogó, de música brasileira, en el qual es va clausurar la nit, i va estar força bé. Dintre de tot aquest espai pues, hi havia un parell d'exposicions. Una d'elles pues, és meva, em resumeix una mica els 4 anys que vaig viure a Mèxic amb 31 imatges, amb 4 sèries. Una sèrie que va dedicada a la dona, una sèrie que va dedicada al treball comunitari, que penso que és algo que identifica bastant els pobles indígenes tant de Mèxic com de Llatinoamèrica, una altra sèrie que anava sobre el conflicte zapatista, ja que els anys que vaig viure allà doncs, vaig poder retratar, diguéssim, el conflicte amb una mica de profunditat degut al temps que hi vaig passar, i després una última sèrie que eren com de paisatges, no paisatges així sueltos que no tenien res a veure, sinó tots els paisatges posaran llocs emblemàtics ja, diguéssim, del passat o del present pels pobles indígenes, no? Hi havia llocs com amb estructures maies i azteques, de llocs emblemàtics des de les èpoques de Mesoamèrica, però també hi havia llocs doncs, més actuals, no? Com l'entrada del riu Santo Domingo a Montes Azules. Montes Azules, doncs, sabem que és la reserva de la biosfera on últimament els zapatistes doncs, han tingut més problemes amb grups paramilitars o bueno, amb conflictes, diguéssim, ja més aviat més forts, o llocs com Sierra de Órganos, no? Un lloc on el cultiu de frijol és el lloc on més se cultiva frijol de tot el món, i un lloc doncs, que dona moltes fonts d'ingressos a certa població indígena també, no? I una mica pues, ahí, van estar les ex, pues, va estar la musiqueta, va estar les xerrades, els vídeos, i van a...
Una jornada completa, no?
Sí, home, en tot un dia rebenta bastant, no?, aquest tipus de jornada, sobretot per qui està una mica organitzant-les i darrere. Però en general, pues, molt bon ambient. De fet, amb la música a fogo ja ens vam relaxar tots una mica i te dones compte...
¿Quién no se relaja?
¿Quién no le suelten las caderas con esa musiquilla, no? I no, ja veies una mica pues, el bon ambient que havia durat durant tot el dia, pues, que perdurava per la nit, i va acabar d'una manera, jo crec que bastant xula i entranyable, no? Allà tots ja amb unes copillas de mas i tot això, un fogonillo i...
Esa cachaça, no?
Però no, molt bona jornada, jo crec que molt bona experiència per repetir, i molt bona experiència per repetir sobretot lo important, no? Que no és la festeta o la jornada de sensibilització en si, sinó els intercanvis amb gent d'altres països, en aquest cas en Llatinoamèrica, que Rai no havia treballat molt Llatinoamèrica, sempre s'ha treballat més el que és el Mediterrani, no? Magreb, Balcans, el sud d'Europa i demés, i penso que és una aposta atrevida, i que si surt bé i s'afiança aquests intercanvis, pues, la jornada de sensibilització, diguéssim, és la guinda que cierra el pastel de l'intercanvi, no? No és lo més important, però òbviament és aterrar totes aquelles idees, experiències i reflexions que han portat a la gent que ha fet l'intercanvi.
I respecte a l'exposició, la gent que no anés ahir, tindrà alguna ocasió més per veure-la o està complicat?
No, ara l'única ocasió seran els que em coneguin a casa meva, no?
O sigui, l'objectiu serà conèixer, llavors, no?
Sí. No, l'exposició, mira, és que vam decidir-la molt tard, i bueno, pues, el Rai ja tenia programats els mesos de desembre, gener i febrer, llavors només l'han pogut penjar aquest cap de setmana. Però el mes de març estarà tot el mes de març a Rai. Ja avisarem amb temps també aquí a l'Assemblea de Majares quin dia s'inaugura, perquè a més pues, ja és, vull dir, serà una inauguració de l'exposició, no? Dintre de tota una jornada on hi ha mil de coses, i on jo també estava per altres coses i no només per l'expo, no? Però el mes de març passarà tot el mes de març a Rai. Això ha sigut una col·laboració, aquesta exposició s'ha pogut portar a terme en una col·laboració en Rai i la UGI, la Universitat Jaume I de Castelló. I bueno, després d'estar un mes a Rai, se n'anirà cap a Castelló. Allà pues, anirà per diversos pobles de la província, i el desembre del 2009 es presentarà a la ciutat de Castelló, a la Llotja del Cànem.
Del Cànem.
Ah. Sí. I l'antiga Llotja del Cànem, diguéssim. I després, pues, el gener del 2010, pues, tornarà cap aquí, cap a Barcelona, i no sabem què circuit farà. Però qui vulgui veure-la, pues, tindrà tot el mes de març a Rai, que està al carrer Cardes número 12 principal, allí per poder veure-la. I avisarem del dia que s'inaugura, perquè el dia que s'inaugura també pues, posarem un audiovisual que s'ha currat un gran amic, el Ricardo, que ahir no, per problemes tècnics no el van poder visualitzar, però també l'audiovisual pues, té totes aquelles imatges que no han entrat, diguéssim, dintre de l'exposició, perquè sempre tens que fer com una selecció. Totes aquelles imatges que no han pogut entrar però que se mereixen estar, doncs també estaran en aquest audiovisual, amb música mexicana, i bueno, jo crec que serà el dia de la propera representació, doncs ja.
Molt bé, doncs si us sembla podríem entrar una mica més al tema Massalero. Jo abans que us volia comentar perquè no sapeu que avui es va barajar la possibilitat de que estiguéssim fent programa en directe des de la universitat. No es va barajar molt perquè hi havia unes dificultats tècniques importants, però bueno, està bé que recordem que hi ha molts companys de contrabanda que han estat allà, especialment gent del Rizoma Marinoski, que porten dies allà tancats amb més estudiants i que han instal·lat un estudi mòbil de ràdio on la gent pues s'ha dedicat a agafar els micros i explicar què està passant respecte a aquestes protestes per Bologna, però també explicar les altres activitats que s'han anat fent i a donar veu a altres temes i lluites que estan passant en aquesta ciutat o fora. I en aquest marc, com ja us vam dir, diumenge passat es va fer una xarra sobre mitjans de comunicació on gent de contrabanda parla, i aquesta propera setmana es farà un taller de podcast amb els estudiants que estan allà i amb més gent perquè, bueno, també preguin amb aquesta eina per poder utilitzar ells pues aquesta tecnologia i sobretot generar pues material. I hi ha hagut intents aquesta setmana a fer programes en directe des d'allà, com Nicosia o Radio Rosco. Malament no s'ha pogut fer, però s'han gravat coses i bueno, ens van plantejar pues fer l'assemblea Majares, tenint en compte que estàvem amb vosaltres, doncs fer-ho des d'allà. Però, i a més, que us fes avisar-vos per sorpresa. Però, bueno, al final no ha pogut ser i, bueno, altra vegada quedarà. I respecte a tot el que s'ha acabat allà, doncs, bueno, segurament ho anirem penjant a la web de la ràdio. De moment ho podeu escoltar dos programes, no?, bàsicament. És el Rizoma Marinoski.
Sí.
Ara ha estat sonant, ara ho sentit abans.
Diferents talls, entrevistes que s'han anat fent.
Que hi ha bastant material fet. I després no sé si el Rulo Dinàmico de Macias que es fa també podreu escoltar.
Sí, el Rulo Dinàmico, la repetició de dilluns també és d'un programa especial, també donant entrevistes o sentint àudios d'aquesta tancada.
I dius que també hi ha altra gent de contrabanda que està a l'Autònoma i també han gravat alguna cosa, com una entrevista al Pedro García Olivo, etc., en una altra tancada que hi ha sobretot que la Facultat de Comunicació i també la de Lletres d'allà a Bellaterra. Tot això, bueno, ho podeu trobar a diversos blogs i en el cas de la UB, bàsicament un bloc és tancada a la central, no? Blogspot o alguna cosa així. Tenim linkat en el nostre blog, ho trobareu allà i segurament també aquest material. Bueno, doncs, quin número de Masala estem, senyors? El de Cultura o Pelotazo?
He perdut el compte.
Cultura o Pelotazo, exacte, és el títol d'aquest... Bueno, el títol, o sigui, almenys la portada, no?
Sí, sí, podríem dir.
S'ha de posar un títol a les coses.
Exacte, sí, sí.
D'aquest Masala número...
44.
44, el que
4, 4.
El que significa en anys, això, de Masala?
Pues mira, ara al gener farem 8.
8 anys.
8 anys farem, ara al gener.
De lo que recordem que és un periòdic bimestral.
Bimensual.
Ai, sí, bimestral, no? Bimensual. De Ciutat Vella, barreja d'espècies, i en el que recordem-ho, perquè de tant en tant va recordar-ho, que està obert a que tothom participi, no? O pugui aportar les seves idees
i aportacions. Sí. Ara ho hem posat més clar. En la contraportada, baix del tot, ja doncs t'ho posa que... Doncs pues el de sempre, no? Que no som la veu de cap entitat, ONG, secta o partit, i podeu col·laborar amb articles, dibuixos, notícies, fotografies, poesies, entrevistes i en la distribució, que és molt important també.
I en cas de tenir, jo sé, alguna història, algun negoci o el que sigui, pues també anunciant-se, no? Que també hi ha aquesta opció, home, que sí, us ajudarà prou.
Si els comerços de barri creuen que el nostre projecte ha de continuar, pues sí, és una gran ajuda, sempre tindrà anunciants, la veritat.
I després, pues, bé, evidentment, la gent que es vulgui subscriure, amb una altra opció, i anar a les vostres festes, no? Perquè l'últim cop això no ho vam xerrar, va venir la setmana següent o dos després feia una festa, però n'heu fet una, no?
Sí.
Durant aquests dos mesos, que, bueno...
Bueno, sempre anem fent. Diguéssim que les festes del Masala sí, és una col·laboració amb el Masala, però el Masala també col·labora amb la gent que va a les festes, perquè normalment són unes festes que són recordades durant setmanes o mesos, no? Llavors, senyal de que no, normalment surten bé, la gent se sent a gust amb les festetes del Masala, també molta gent pues, col·labora, ja sigui... L'altre dia ho parlàvem... No me'n recordo amb qui ho parlava, no? Però dèiem, bueno, i com us financeu així amb una amiga de Mèxic? Com us financeu? No, pues amb això i això, amb els anuncis, tal, però clar, ja no dona, entonces tenim que fer algunes festes i parlàvem de si ens financiàvem a través del fetge de los allegados al Masala, no? O dels militars, o activistes, i deia, no, pues tampoc m'agrada veure-ho així, no? Jo crec que les festes del Masala sempre són un lloc on també hi fan falta, perquè... de repente et trobis amb tota aquella gent que col·labora i que ve a la festa i de repente la veus, perquè no la veus cada massala quan col·labora, perquè t'envia el mail amb l'article o amb el dibuix o amb la fotografia o amb el que sigui que col·labori, i és un moment de trobar-nos també. Hem de dir que les festes normalment surten molt bé i la gent es sent molt a gust, i això també és un espai com per fomentar
coneixes
des d'aquest tipus, no? I també després el tema de aportar el nostre granet de sorra al tema de la cultura lliure, no? De la cultura alternativa, que no està en els circuits comercials, no? Com en algun moment hem fet concertets, no? Com el dels que punk pam a la Reina d'Àfrica, aquest cop va vindre, no? un DJ bastant bo, un MC Argelí. La propera festeta del Massala, si tot va bé, tenim ganes de que sigui aixina, un event mig aixina, no? De hip hop, ja que tenim gent d'aquí d'aquesta casa de Contrabanda també col·laborant amb la columna de música. Jo crec que també és un juntar uns esforços col·lectius per treure una miqueta de trobar-nos en espais on no siguin això,
el paper, no? Home, està bé recordar-ho de tant en tant, que la gent quan agafa el Massala i el llegeix, o quan obre el dial, que també sàpiga que això implica una feina i que les coses s'han de finançar i que malauradament valen diners i que ahir estan els esforços de tots, i en el qual també s'hi pot sumar tothom, no? Com a lector, com a oient o com a participant. Recordeu el correu que teniu, si us sembla, perquè la gent de qualsevol d'aquestes maneres pugui col·laborar amb vosaltres.
Sí, mira, el correu del Massala és massala amb una S @rebalnet.org. Aquí és on podeu enviar tot el tipus de col·laboracions que hem estat parlant ara.
Si us sembla, abans d'entrar a temes més, temes més centrals d'aquest número, doncs abans parlàvem amb el Miguel una cosa així que apareix en aquest número, potser més petit, però que nosaltres hem anat de tant en tant parlant, és la publicació del llibre Frontera Sur. Ho emmarqueu dins d'un article sobre immigració, però ja que hem estat abans anunciant aquest nou projecte de ràdio, que en certa forma també es gira molt entorn als CIES, Miguel, si podies també comentar un poco d'este libro, que nosotros hemos anunciado las presentaciones, pero totalmente desde realmente un poco la ignorancia, ¿no? De más el detalle de qué va el libro y de, cómo se ha gestado.
Este libro se empieza a gestar hace ya un año. La intención era un poco hacer un ejercicio de comprensión de cómo funcionan realmente las políticas en materia de inmigración y fronteras de los gobiernos de la Unión Europea. Era un proyecto bastante ambicioso al principio y yo creo que el resultado del contenido responde a esa ambición, porque se tratan una serie de temas que son bastante complejos y que normalmente son su manera de funcionar invisible dentro de todo el amarillismo mediático que hay alrededor de la cuestión de la inmigración, donde normalmente todo se simplifica a la imagen de la patera llegando, con todo el imaginario que eso también crea alrededor. Por ejemplo, en el libro se trata desde el sistema de acuerdos que existe para cuando se encuentran naufragios o polizones dentro de aguas internacionales, como los estados se disputan entre ellos quién se pasa la patata caliente, ¿no? Cuando se encuentra una situación de ese tipo, cuando a la vez se está utilizando todo un discurso buenista de derechos humanos y tal. Se trata, por ejemplo, cómo funcionan los centros de internamiento, se trata también la situación de los menores inmigrantes no acompañados, que es un tema bastante oculto, tanto su situación legal como las instituciones lo afrontan, y como derechos que se consideran básicos para los menores, sean inmigrantes o no, se vulneran constantemente por parte de las administraciones. Se tratan una serie de temas que por lo general suelen pasar absolutamente desapercibidos dentro de todo el de la velocidad mediática y de la espectacularidad mediática, ¿no?
Bueno, recordemos que este libro lo ha sacado Virus, ¿no? Virus uh-huh. Editorial. Y que, bueno, sé, a mí al menos me ha parecido, comparado quizá con otros lanzamientos, que habéis hecho bastantes presentaciones. Bueno, normalmente supongo que se hace siempre alguna presentación.
Sí, con un éxito un poco desigual. Pero sí, se han hecho varias presentaciones. Quizás hasta ahora las dos más importantes han sido la que se hizo aquí en el Centro Cívico de Drasana y la que se ha hecho esta semana pasada en Cambia. Y bueno, no, para nosotros es bastante importante que este libro se difunda, no ya tanto a nivel, digamos, de librería, por decirlo de alguna manera, sino de los colectivos que trabajan en el tema de la inmigración, porque un poco la idea del libro es que no sea solo una herramienta de conocimiento sobre el tema, sino un instrumento que la gente que trabaja en el día a día con las consecuencias de la Europa Fortaleza pueda utilizarlo en su trabajo, ¿no?
Y aparte de presentarse en espacios como los que has dicho, o como la Quimera, centros sociales uh-huh. autogestionados o similares, también se presentó, o se anuncia, ¿no?, el Centro de Internamiento de Zona Franca.
Sí, la presentación, digamos, oficial del libro se hizo en la puerta del CIE de Zona Franca, un poco como afirmación de cuál es la intención del libro, ¿no?, que sea un libro de denuncia y que sea un instrumento militante para denunciar lo que está pasando en espacios como el CIE de Zona Franca, donde cada día se están vulnerando todo tipo de derechos humanos.
¿Y no hubo problemas para poder hacerlo? ¿Lo hicisteis delante o...?
Sí, no hubo problemas. Tampoco tenía por qué haberlos, tampoco a los de... Tampoco al CIE le convenía que, que hubiera esos problemas. Imagínate un despliegue policial para impedir la presentación de un libro, hubiera sido bastante significativo. Creo que son más inteligentes que eso, en principio.
¿Tenéis prevista alguna otra presentación?
Este fin de semana el libro se ha estado presentando en Valencia y Castellón. Y para más adelante queremos hacer más presentaciones a nivel, sobre todo, de sitios donde la cuestión de la inmigración es importante y donde hay colectivos trabajando con el tema, como es Santa Coloma o como es Cornellá. Todavía no hay fechas previstas.
Está previsto. Uh-huh. Bueno, si podría recordar también dónde la gente puede, bueno, comprarlo o cotillar, o al menos,
bueno,
lo que te interese.
Este y otros libros de Virus se pueden comprar a través de la web de Virus, de viruseditorial.net. Y bueno, en principio en librerías como la Ciudad Invisible o en el local aquí en el Raval, el libro puede encontrarse fácilmente.
Y en Infospay de Gracia, ¿no? Suposem. Uh-huh. Ya está.
O en Capicua. Uh-huh.
Bueno, varios llocs, ja imagineu una mica, sí, el circuit habitual.
Rosa de Foc, aquí a Joaquim Costa. Bé.
Bueno, doncs ja ho sabeu. Doncs, si us sembla, fiquem una mica de música i podríem escoltar una cantant força massalera, que de fet apareixia a l'anterior número, no?, si no m'equivoco, de Massala, en l'apartat de música, i que en certa forma té una mica a veure amb el que hem parlat, perquè, bueno, és una persona força combativa, i sobretot amb el tema també de les mobilitzacions de persones sense papers, que ara mateix a França és un tema força candent, com aquí, però a més amb l'afegit de que el govern Sarkozy està fent lleis noves força contundents i està intentant fer, bueno, estan portant a terme repatriacions de, fins i tot de, i es plantegen de fer-ho fins i tot amb persones nascudes a França, que teòricament haurien de tenir ja la ciutadania guanyar de pols, doncs aquesta persona, que n'hi ha cana, doncs, bueno, s'ha de forma posicionat bastant, no?, i ha actuat en diversos concerts per això.
Ah, que n'hi ha cana, sí, sí.
Hip-hopera de Marsella, doncs, que us sembla, l'escoltem i després ja continuem amb el Massala.
I tant.
Assemblea Majares, 93-307-7366. Vinga, rimes des de Marsella.
Well, temps passe, c'est cool, mais rien ne change vraiment ici. Les jours se ressemblent et s'enchaînent, mais de moins en moins que moi aussi. Les problèmes se compliquent, certains cherchent à tuer le temps, d'autres sont esclaves pour de l'argent, donc cherchent à s'entretuer dans. Tout le monde court dans tous les sens, mais au fond, on tourne tous en rond, tous embourbés dans notre instinct. Mes condoléances, vu qu'on la zappe, du moins, on a limite à ce qu'on nous impose, car elle est grande, mais on la subit. Au lieu de la vivre, en fin de compte, on implose le temps. Mais la pression, car il passe vite en nous laissant, souvent de côté à en perdre la raison. Beaucoup jettent dans les interdits pour sentir vivre un peu d'adrénaline et hop. Notre flamme anéantie vibre, on grandit vite. Et vite à cran, on craque, ça devient vite à contraindre. Pris dans le carcan, on craque la chance. Plus rien n'est tranquille, une vie bancale. Où ça devient dur, faut détourner le vide. La retourne en rond, et pour perdre l'équilibre, faut tourner vite. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule, on t'a marché au pas, on déconne. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un l'avenir qui s'écoute, la vie est grande, faut qu'on décolle. Le temps passe, nous marche dessus et nous ricanonnés. On vit, on meurt, éphémère comme toute chose. Et au final on est comme amnésique, car trop porté sur le raisonnement. On oublie l'essentiel, la vie, que chaque instant est un événement. Ici c'est course contre la montre, ici c'est pour toi, faut que je monte. Ici le temps c'est de l'argent, c'est avoir les mêmes plaies, c'est le manque. Car ici, on se fout de ce que t'as dans le cœur ou dans le crâne. Faut que tu montres ce que t'as dans le ventre, dans les poches. Et on pète tous un cap, car l'horloge tourne et ne nous attend guère. Nos vies sont pas clés à croire que nous sommes tous en guerre. Toujours à vie, toujours la frustration nous enterre. Et à force de courir, on a soufflé sur nos lanternes. Merde, c'est le trou noir. Alors on vit sur du long terme. Le tournoi de nos vies, c'est bien taffé pour vivre bien nos derniers jours. Et merde, je croyais la vie plus profonde. Mais non, on n'a pas le temps de s'épanouir ou de l'explorer. Vu qu'ici, ben, faut vivre les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule. On t'a marché au pas, on déconne. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule. La vie est grande, faut qu'on décolle. Les années passent, mais rien ne change. Pour tous, c'est toute notre vie après du papier. Bref, tu connais la chanson. Bloqué dans des schémas, comme enfermé dans un circuit où faut rouler à fond pour avoir une chance de réussir dans la vie. Chacun court sans vraiment savoir où il va. Ça se marche dessus pour passer devant, même sans savoir ce qu'il y a. Ça se bouscule sans arrêt, c'est court ou crève, y'a pas d'esquive. Alors c'est chacun pour sa gueule, vite vite, on n'a pas le temps de vivre. Alors c'est stress et intérêt, strass, crasse pour quelques thunes, car ça ne rêve que de brasser des liens. Nos vies s'effacent, on en a cru, on en arrive à faire tous nos espoirs s'échouent. Et toi, est-ce que tu vivrais pareil si aujourd'hui était ton dernier jour? Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule. On t'a marché au pas, on déconne. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nous, nos jours sont comme des clones. Pourtant, chaque jour, une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule. On t'a vie est grande, on déconne.
Bé, amb aquest intercanvi tan espiritual de la Kenia Arcana aquí, amb aquest organillo, entrem a parlar de la cultura, el pelotazo. M'ha agradat el titular d'aquest número de Massala, sí. I també el pequeño, bueno, les portades que feu, que qui les fa, per cert, que la gràfica de la portada, una mica, perquè té el mateix estil sempre, però...
Bueno, sempre no, els darrers mesos, els darrers mesos. Sí, bueno, la portada sempre és algo que ens porta debat, no?
Sí?
El que passa que sí, quan alguna ens agrada, doncs normalment ens aficionem, no? Bueno. Sempre surt així. Però l'altre dia ho parlàvem, si canvia ja el estil...
El tipus collage este.
Sí, petit ahí con fotomontatge, no? Bueno, les fa un fitxatge del Massala, és el, diguéssim, el que ens porta l'àrea gràfica, no? La persona que, a més de fer la majoria de fotos que surten al Massala en el tema de barri o entrevistes o de més, és la gent, pues, que...
Fa maquetació i tot?
La persona, no, no maqueta, però retoca totes les imatges, ens les dona ja la mesura que ha d'estar, la resolució que ha d'estar, i entonces, pues, ens estalvia bastant feina. Diguéssim que és un fitxatge que encara no el tenim 100% incorporat, però està molt ben incorporat, no?
Que por cierto, que el Pera el único masalero que falta por venir a los Majara.
Exacte.
Decir-le.
Per això dic que encara no el tenim 100% incorporat, però és de molta gran ajuda. Des d'aquí el saludo, Pere, si ens estàs escoltant.
I encima ja l'has tirat un dardo envenenado, no?
Com ho saps, com ho saps? Això no s'ha tret en la ràdio.
Bueno, doncs il·lustrem que la portada, si no l'heu vista, són dos bailadores, que una representa l'Esga i l'altra la Foment de Ciutat Vella.
Fotibesa per als amics.
Fotibesa. Bueno, i la darrera pues, tenen les fotografies dels tres teatres, no sé si li pot dir teatres també, bueno.
Arnau Escènic i Bolívar.
Sí.
Quatre tenores, no?
Del Paral·lelo. Sí.
Perquè, bueno, en certa forma hi ha diverses notícies d'aquest darrer número que giren entorn doncs, aquesta, diguem, aquest matrimoni que hi ha a Barcelona entre cultura i pelotazo. Interès econòmic, pelotazo, o sigui immobiliari o com el que pot representar l'ESGA, diguem més bandoler. Uh-huh. Bueno, tots ho són, no? Doncs, no sé, ens expliqueu algunes d'aquestes temes que tracteu en uh-huh. aquest quasi monogràfic.
Bueno, el... Este dossier surge de una serie de coincidencias. Surge de primero de una operación que se publica en los periódicos y que de alguna manera nos llama a revisar otras que ya estaban en marcha. En concreto, la que tiene menos sitio en el dossier, pero un poco la que desencadena la idea de hacer este dossier, que es la venta del teatro principal del grupo Balañá, que como sabéis es un emporio barcelonés bastante importante que se crea durante el franquismo a raíz del negocio taurino y que ahora mismo controla pues un buen número de los cines y salas de teatro que existen en Barcelona. Pues bien, él...
¿Y continúa gestionando su la Monumental, me imagino, o...?
No lo sé.
Que bueno, el dinero gordo lo saca de ahí, Soto, ¿no? Los cines y teatro.
El caso es que Balañá venderá el teatro principal por una cifra que todavía se desconoce al Ayuntamiento de Barcelona. No a cambio de dinero, pero sí a cambio de solares. Se da la circunstancia de que el teatro principal, que para quien no lo sepa, está en la Rambla y es justo el teatro que le da nombre a la calle Arc de Teatre. Uh-huh. Desde el 88, que al menos desde esa fecha es propiedad de Balañá, se ha abierto y cerrado varias veces, nunca ha llegado a 5 años los periodos en los que ha estado abierto. Por lo tanto, parece que es un negocio que no termina de prosperar. En esta última época ya llevaba 3 años cerrado y ahora parece que el ayuntamiento le va a sacar las castañas del fuego a Balañá, quedándose con el teatro para montar una infraestructura que no han aclarado mucho cuál será su fin. Y a cambio de solares que me imagino que tendrán un importante valor patrimonial e inmobiliario, ¿no? A partir de...
No, que ahí es nada, ¿no? Es lo que decís vosotros no sé si en otra noticia o sí que al final muchas veces este ayuntamiento ya tiene la costumbre de acabar, ¿no? Poniendo el dinero de todos para sacar... digamos, las castañas del fuego, hemos dicho, a intereses privados, ¿no?
Que además parece que es un signo de los tiempos ahora mismo. Y a raíz de conocer esta operación es cuando pensamos en recordar otras que ya estaban en marcha desde antes, como son, digamos, el triángulo del negocio cultural del Paral·lel, que sería la situación del Arnau, del Escénic y del Molino. En el caso de este último, del Molino, ya prácticamente está totalmente demolido. Y bueno, ahora mismo lo que hay en marcha es un auténtico adefesio arquitectónico que pretende articular lo que es la vieja fachada del molino con una construcción hiper postmoderna que no tiene nada que ver ni con lo que había ni con el entorno. Y que bueno, albergará un nuevo negocio cultural, una nueva sala de fiestas como todas las que hay en Barcelona, en lugar de intentar mantener lo que sería el espíritu más o menos transgresor o diferente de lo que en su momento fue el molino.
El cabaret, ¿no? Uh-huh.
Además había un compromiso inicial, ¿no? Más o menos de conservar la fachada o algo así se había prometido.
Es un compromiso que se lo han tomado tan literalmente
que han conservado solo la fachada.
Pero la fachada en el sentido más estricto, ¿no? De solo lo que se ve desde la plaza, ¿no? Ni siquiera los laterales.
Efectivamente. Lo han vaciado entero, han dejado solo el solar y la fachada con la aspas del molino. Es una broma de mal gusto. Uh-huh. Aparte de la del molino, hay otras dos operaciones. Una es la del Arnau, que en su momento fue ocupado por la gente del... no recuerdo cómo se llamaba ahora el...
Bueno, esta plataforma como por la cultura libre, ¿no?
Plataforma por la cultura Yura. Fueron desalojados ipso facto y el espacio sigue vacío desde entonces sin que se haya concretado ningún tipo de proyecto para él. Y en el caso del Arnau, en el caso del Scenic, hace 3 años se le dio la concesión a la SGAE para que hiciera un supuesto espacio cultural y desde entonces está totalmente cerrado, vacío, infrautilizado. Y no se sabe muy bien en qué ha quedado la concesión que se le dio entonces a los amigos de Teddy Bautista.
O sea, es probable que en breve o en unos años haya ahí como un centro, digamos, de difusión de la SGAE, de formación, o donde la SGAE utilice...
En principio se supone que hay... que la concesión es para algo muy concreto y la concesión debería, lo que hiciera la SGAE debería tener un fin público. Uh-huh. Pero hasta ahora no se ha concretado realmente qué es lo que harán y lo único que ha pasado hasta ahora es que no, el espacio ha quedado totalmente vacío sin que se haya concretado ningún proyecto.
¿Les cuesta aportar ideas que sean de beneficio público, ¿no? Entonces supongo que es por eso que las ideas se les han atascado y todavía no han hecho nada con ese espacio concedido por nuestro queridísimo ayuntamiento.
Bueno, olvidemos que la SGAE, aunque haya gente que no lo sepa, es una entidad privada, una asociación privada, aunque bueno, aunque hay los mismos promulguen leyes que parecen que tengan que ser de origen público, por lo puede ser que sea como una concesión, ¿no? Para gestionar un recurso público, pero con un gestor privado como tanto también se estila, ¿no?
También hay que decir que el año pasado, porque se preveía que el SNIC abriera este año. El año pasado la SGAE recibió 77.500 euros para la reforma del espacio, que ahora mismo no se sabe dónde se han ido porque, aparte de vacío, no se han hecho ningún tipo de obra. Es una subvención de la Generalitat para proyectos culturales y que hasta ahora no se sabe dónde ha ido ese dinero.
Bueno, o sea, se queda claro la parte de pelotazo del título donde la encontramos, ¿no? La de cultura es más complicada.
Bueno, más que nada es que eran espacios que antes eran como abiertos a una cultura popular, también comercial o algo así, pero que era molt més de la agenda de Barcelona, no? I potser hi ha el Paral·lel, que s'ha perdut molts espais, que pràcticament només hi ha l'Apolo i bueno, un teatre, no, d'aquests així que fan musicals i aquestes coses, però que espais aquests que havien dit i que s'han anat omplint la boca de que farien coses, no?
Exacte, jo crec que...
I després, passant els anys, no s'han fet res i al revés, ni que han donat pasta gent perquè ho fes i que no ha fet res, i això on està, clar, és...
Jo crec que la primera excusa que sempre ells porten és que això continuarà, doncs, no?, sent un espai cultural, on es faran les mateixes coses, bueno, com intentant vendre la moto de que allí no, allò no està apto per especular, quan van passant els anys i l'únic que veus que queda allà és el que dius tu, no?, on queda la cultura, nada más queda el pelotazo, però clar, és que la cultura me l'has venut venent durant temps dient-me per poder, diguéssim, echar l'azar va sobre l'espai, el primer que m'has venut és que anaves a continuar, no?, diguéssim, promovent la cultura, i després l'únic que has estat fent és promovent el que promous, que és el pelotazo, no? Llavors jo crec que d'ahí una mica el títol, no?, que també tot, bueno, ara ho explicarà igual el Miguel, no?, però també tots a Ciutat Vella ho hem viscut els darrers anys, tots els parts, diguéssim, entre cometes, que no estan en el circuit turístic o en el circuit que...
més oficial o institucional,
més oficial, no?, o institucional, pues, que han anat tancant un munt d'espais, no? Me'n recordo que fa 4 o 5 anys va començar, per exemple, programar... Ja havien tancat alguns abans, però amb l'Atelier, no? Després pues, l'Ala també ha rebut les seves presentades de Garitus, pues, després el típic empresari o amo d'un bar que no s'ha prestat a les concessions de l'Ajuntament. També tenim una columna dintre d'aquest dossier que és del pastís, no? Mm-hmm. El qual encara no s'ha demostrat, o sea, ni se vol dir qui era el veí que havia denunciat que allà es feia soroll, no ha sortit. Resulta que al final també hi ha una persona involucrada pel mig que volia comprar el pastís, no? El Lluís, l'amo del pastís, ha anat a demanar qui era aquesta persona i no de ninguna de les maneres acaba sortint qui és aquest personatge que volia comprar el pastís, però vull dir, les denúncies de tancament del pastís, de que no es pugui fer música, l'assetjament que ha rebut el pastís a aquest nivell, també ha sigut per uns interessos de que hi havia una persona bastant, per lo que sembla, bastant propera a l'Ajuntament que tenia ganes de comprar el pastís, no? Llavors acaba sent tot com massa maquiavèlic i que no t'ho acabes de creure, però finalment acabes veient que, bueno, que fins i tot gent a lo millor que no ha tingut, no ha estat molt propera al Massala, o a lo millor la cultura sembla que va per un altre lloc, que no és una reivindicació política o el que sigui, doncs al final és que acabem tots juntant-nos perquè sí, acaba sent això, no? L'Ajuntament està jugant al seu propi pòquer, no? I quan te pot arramblar, doncs t'arrambla, no? Sigues al pastís i portes 60 anys, sigues la plataforma del Molino i portes 5 anys com a veïns reivindicant, o sigui els espais de cultura lliure que ocupen un espai, la mateixa nit se'ls fa fora perquè torni a estar buit i plegant-se de teranyines aquest espai, no? Llavors és com... Sí, els darrers últims 4 o 5 anys hi ha hagut una batuda bastant impressionant, no?
Luego, la idea transversal un poco de este dossier es que hay una relación bastante estrecha en el centro y en concreto en el Raval entre lo que es el negocio cultural y el negocio inmobiliario. Otro artículo que tenemos que está dedicado a todo el proceso MACBA, CCCB, FAD y tal, habla de esto a otro nivel. No son tanto operaciones como las del Scenic, el Molino o el Arnau, sino en el caso del MACBA o el CCCB son, por ejemplo, operaciones que en su momento provocaron la expulsión de numerosos vecinos, que además en el caso de lo que era la Casa de la Caridad se saltaron reivindicaciones vecinales importantes porque allí lo que se pedía era un centro para el barrio, y que al final en ningún momento han repercutido en beneficios para el barrio, sino en beneficios por una parte para entidades privadas relacionadas con el negocio cultural, y por otro lado lo que han hecho es revalorizar el precio de la zona, por tanto subir el precio de las ventas y de los alquileres, y expulsar con ello a los vecinos de menor poder adquisitivo del barrio.
Hombre, realmente en esta zona, el Raval Norte, que ya hasta se ha cerrado, decirlo Raval, han conseguido el crear como esta especie de zona, digamos, casi únicamente cultural, institucional. Hace poco, bueno, hace ni dos años, ¿no?, que se ha ubicado ahí la universidad, bueno, la UB, las facultades de letras de la UB, con el también consiguientes desahucios y también proceso gentrificador, y continúa, y en algún caso ni tan siquiera con centros o universidades públicas, sino con la propia ampliación, ¿no?, de la universidad Ramon Llull, que está ahí ubicada en la calle Valldonzella.
Sí, eso te iba a decir, el cas de Valldonzella és també claríssim, no? Quan tot això estigui acabat, jo crec que realment, no?, veurem a l'esplendor amplio que volem fomentar en aquesta part del barri, jo crec que en tot el barri, el que passa que han començat per allà, però
cap a la part menys,
diguem. Valldonzella vam escriure molt al Massala també els darrers anys, i ja ho vam denunciar en el seu moment, no? Allà, ara mateix el que s'està posant allà és una subestació elèctrica d'Endesa, perquè ja necessita més generar més electricitat, perquè ja el que consumeix, diguéssim, tot l'eix comercial que ja consumeix un tipus de llum que ja no donava la llum del barri, no? De fet, apagons que estem rebent al barri un mogollón. L'altre dia, mig carrer hospital, estava...
Aquí tot el cap de setmana em sembla que, no sé si heu vist tot el grup d'electrogen, em sembla que, a més, amb les llums de Nadal, tot el tema de les calefaccions, d'aquestes coses, està rebentant, tot això està...
Ja, primer, estan fent el forat per col·locar la subestació aquesta, i quan estigui col·locada, pues, la universitat, la biblioteca de la Universitat Ramon Llull, que recordem que és privada, llavors no sé per què l'Ajuntament té que anar cedint terrenys a entitats que cobren a cada estudiant 6.000 euros, una mitja de 6.000 euros per estudiar, m'entens? Llavors, no ho sé.
Home, és curiós com has viscut sota en aquesta zona aquest procés d'expulsió, ja no només de persones, sinó de tot el que sigui molest. Recordem el carrer Valldonzella, estava ubicat el que era l'Albert o el centre per sense sostres, cosa que ara actualment està ubicat a zona franca, amb el que això implica, evidentment, i és una constatació de com es fica sota, bueno, s'allunya al màxim del centre tots els problemes problemàtiques que puguin ser molestes per als ciutadans i especialment pels turistes, i en canvi allà, pues, hi trobem, pues, això, com un interès privat, com és la universitat aquesta, doncs va ampliant-se, no? Un altre cas també hi ha a prop, potser més petit i que es coneix menys, és l'ampliació del CIDOP, no?, que en principi ha d'afectar a aquesta escola Taoré, que, bueno, és el que comentaves abans, que molts cops acaba el viure-ho en pròpia pell i acaba generant que institucions o col·lectius que difícilment, pues, potser haguessis vist com a reivindicatives o posades a l'Ajuntament, al trobar-s'hi en pròpia pell acaben, no?, també, pues situant-s'hi per força, no? I és, pues, un cas una mica el que ha passat a aquesta escola, als mares i pares i als treballadors que hi ha allà, de que per l'ampliació d'aquest institut del carrer Elisabets, no?, si no m'equivoco, pues també sembla, no sé, es queden sense part de l'escola, no?, la zona de jardí d'aquest petit col·le, vull dir, i tants exemples més, no?
Sí, bueno, com poseu vosaltres en aquest article, tot del Liceu, el seminari més enllà, bueno, i és una cosa que el Liceu, no sé per què, ja el trec, però és que jo va ser el més flagrant i el més bèstia que s'ha fet, i com l'entrada ja directament, just en el moment que estaven també inaugurant tot el MACBA i tot això, però que és molt exagerat. I també han fet ara el Conservatori del Liceu al costat de la comissaria del Mosso d'Esquadra, i suposo que després tenen tot aquest parc del Sant Pau i això, que també ara podran fer noves coses, no?
Sí, van fent, van enxamplant.
Perquè això, el de Folk i Torres, a la sobre de les piscines, allà que s'ha fet alguna cosa, ja, no? És que no...
Se están construyendo pisos. En principio no se ha tenido en cuenta ni una sola de las reivindicaciones que hacían los vecinos y los antiguos usuarios de las piscinas. En principio se habla de pisos sociales para gente mayor y que serán habitados por gente del barrio, pero de todo esto no hay nada en concreto. cualquier caso, de lo que estábamos hablando, es lo que tú decías ahora mismo, el Raval en concreto tiene una total sobreocupación de grandes infraestructuras de espectáculo, porque más que culturales son grandes infraestructuras de espectáculo, y una carencia total y absoluta de infraestructura de barrio que permitan un poco que haya puntos de encuentro para la gente, donde se pueda generar cierta cohesión social, cierta capacidad de que la gente se encuentre, hable, intercambie, tenga un lugar donde donde organizarse o donde hacer cosas, ¿no? Eso no lo hay en el barrio. En cambio, infraestructuras de ciudad y macroinfraestructuras de espectáculo, sí, incluso sí, el propio espacio público se ha convertido en eso, ¿no? El concepto de la Rambla del Raval es casi más a veces una macro sala de conciertos más que un espacio propio para los vecinos, ¿no?
Seguramente lo que casi más define también todo esto es que este tipo de infraestructuras que se están haciendo o que existen ya están como muy claramente destinadas a público de fuera del barrio, o público que acaba de llegar al barrio. Muchas veces, bueno, yo las pocas veces que he entrado en el centro de Santa Mónica, no puedo dejar de hasta sentir vergüenza ajena por lo infrautilizado que está ese espacio enorme, cuando uno, por poco que vaya quizá al centro cívico que hay en el Raval, ve la falta de espacio que hay, y como actividades que pueden hacer para niños, pues a veces se quedan en poco por temas de falta de espacio, de recursos, y a pocos metros de ahí este centro público, que bueno, del que también supongo también se oirá hablar en breve, porque también hay bastante mamoneo, se ve más quizá en otro sentido, de que ahora ha habido un cambio en la gestión de este espacio, y bueno, ha habido protestas, pero en ese sentido, ¿no? De que ya hasta en el propio origen de la creación de estos espacios, para nada, ¿no? Se vinculan a que sean usados sobre todo para lo, por y las personas
falta,
de ahí.
Nos falta la filmoteca.
Claro, o... sí. No, no, etcètera,
és indignant, i que tu veus, o sigui, en 15 anys, la quantitat de vivendes o coses que hi havia abans, o sigui, realment, ja estan a punt d'acabar, no sé què més els hi pot faltar, però per convertir ja, o sigui, el centre aquest en el parque temàtic, el gentrificador a tope, ja és... No ho sé, o sigui...
Quatre, sí, sempre parlem
de... Ho teniu més per la mà, no? Però és que jo me n'adono i dius, hòstia, va sumant, ni per superfície de metros, és que ja s'han creat ahí unes coses que és brutal.
Sí, a vegades parlem com que el que ens ve, i el que ens ve no és, és el que tenim ja a dia d'avui. Sí, sí. Passa que el que tenim al principi potser era... Bueno, potser va ser un cop molt gran, algú com el Magba, no? O algú com la Rambla del Raval, que l'altre dia tornava a visualitzar en construcció, no? I, bueno, tot el que va suposar obrir tots aquells carrerons a un espai ampli com és la Rambla del Raval, potser ahí comença, diguéssim, aquest brot, no? Però és que ha sigut un no parar, i quan no s'inventen, doncs això, no? Espais com el de Santa Mònica o ara la Filmoteca. A veure, soc usuari de la Filmoteca. Una altra cosa és que la Filmoteca, el que suposa que la Filmoteca sigui posada on, on va ser posada...
Bueno, el cos que hi és allà...
Realment, no? Si visca
el barri... Perquè fa un edifici nou, saps? Si justament tenen el teatre principal o tenen mil coses que ja tenen que... Que, bueno, segur que costa arreglar o convertir o fer nou, que la cultura aquesta, venga, tot va suelo i...
Sí, sí,
i tot nou,
a més d'aquestes hostes urbanístiques, doncs això vas veient, que el petit noi que s'ha muntat un teatre on caben 50 persones i fa mil meravelles per poder tindre una actuació cada setmana o cada dues setmanes, arriba un dia i li xapa amb tu perquè no ha tancat a les 3 o perquè... Saps? I dius, hòstia, és que... Ja no és que esteu pegant aquí, o sea, patades urbanístiques i aixecant espais de tot i pleni, sinó que, a més, els pocs que queden, d'alguna manera, d'aquesta cultura subterrània, doncs us aneu carregant perquè quedi només la vostra proposta, no?, i la vostra oferta. Llavors, aquí va assignada, doncs, a un tipus de gent que, òbviament, ni vivim al barri, ni la gent que escrivim o fem crítica social al barri ens sentim aguts amb aquest tipus d'espais, ni res d'això. Llavors, està clar cap a on aneu, no?
Mm-hmm. Home, és curiós, bueno, el que comenteu aquí en algun d'aquests articles, que és que segueix una mica l'exemple de París, no? De, bueno, de lo que es va fer quan es va construir el Pompidou, Doncs segurament, bueno, ja s'estan cap a aquesta línia. El resultat acabarà sent de que moltes persones, quan van, per exemple, a París i van a algunes zones i bares d'aquesta ciutat, on també hi ha una gran concentració de museus i equipaments d'aquest estil, no arribes a poder-te imaginar quin era el passat real, no?, d'aquells barris també populars, que també ha estat una ciutat,
sí, sí,
on evidentment hi ha hagut una gran vida al carrer popular, però que ara mateix ja, evidentment, un no associa això, no?, perquè es associa a altres tipus de... bueno, una altra imatge de ciutat, i probablement és molt amb la imatge, que, amb l'exemple que s'ha basat Barcelona, i el resultat, ojalà no sigui així, però bueno, probablement va per aquest camí, no?
Sí, yo creo que el resultado es una ciudad mutante, una ciudad donde será imposible reconocer realmente un poco la memoria urbana y la memoria social, donde, bueno, en mitad de una gran cantidad de escaparates, pues se podrán ver como pequeños fragmentos, pero que ya quedan totalmente fuera de contexto y en los que será imposible ver qué ha sido el centro histórico, tanto no solo a nivel arquitectónico, sino a nivel social, ¿no?
Bueno, si os parece, hacemos una pausa musical, perquè la gent també pugui intervenir si vol i descansar les orelles. Escoltarem una cançó que en certa forma va lligada una mica amb aquest xoc que hem estat xerrant, a la cultura del pelotazo, que ni molt menys és patrimoni només de Barcelona i que, bueno, potser és la nostra imatge més exportada d'aquest país anomenat Espanya, al sud dels Pirineus. Escoltem el Combo Linga, una banda de Madrid, que, bueno, parlen una cançó d'aquests temes i altres.
Al sur de Europa se encuentra la piel del toro con mucho sol. Vino, paella y pasión. Playa repleta de iris, rojitos como cangrejos, que dan palmitas, pim, pim, pidiendo más jamón. Ay, Clarita Bravo, que lleva botines, y no va descalzo. Ay, Clarita Bravo, cadenas de hoteles invaden la costa y en el paraíso del especulador, mientras José Mari y sus 40 ladrones ya hacen de su cueva un buque residencial. Mucho trapicheo y muy buena vida. Vuelva usted mañana, que será tu día. Con su tomate y su perejil, y su perejil, y su perejil, y su perejil. No van a subir las gachas, no van a matar de pena, que quieren que sea europea la Virgen de la Macarena. Toma otra copita, que esta noche no hay nada que celebrar. Toma otra copita, que esta noche no hay nada que celebrar. Y ese bongo. Y echa la semilla a la maraca pa' que suene. Y echa, cucha, cucha. Y echa la semilla a la maraca pa' que suene. Y echa, cucha, cucha. Vámonos, vámonos. Ay, Torito Bravo. Que lleva botines. Y no va descalzo. Ay, Torito Bravo. Mucho trapicheo. Y muy buena vida. Vuelva usted mañana. Que será otro día. Hey, hey, hey. Thank you.
continuem aquí, avui últim programa de novembre de l'Assemblea Majares en directe, 91.4 en el dial de Barcelona i alrededores, i emissió online, que avui no ho hem dit, a contrabanda.org. També podeu anar escoltant, com sempre, els programes via podcast en el blog majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on trobareu, bueno, pues els programes que anem penjant allà, inclús pues, tots els especials de Massala, que hem anat fent ja des d'aquest parell d'anys o així que portem, no? Que sí. Els hem ajuntat una mica perquè la gent també ho tingui fàcil per accedir-hi i també podreu escoltar aquest. Bueno, de fet, potser algú ja ho està fent ara mateix. Bueno, per ser una cosa que també acostumem a posar en el blog també és la versió en PDF que penja aquesta pululant per...
Ah, sí?
Per la xarxa, suposo que aquest número també.
Sí, bueno, fins que tinguem aquesta web promesa que...
Per Reyes, no? Habéis pedido para Reyes.
Sí, no sé. Reyes, Año Nuevo, no sé ja per què voleu...
Que la cague el tío.
Bueno, sí, lo que aquesta versió PDF que circula per internet pues és la que li passem al blog de la Barceloneta amb l'aigua al coll. Ara suposo que és la que va d'alguna manera la gent baixant-se i va rolant perquè és la que nosaltres facilitem una mica perquè estigui en la red.
Mm-hmm. Molt bé, de la personalitat avui en aquest número en parleu també, però bueno, també és un tema que acostumem sempre a parlar i bueno, no sé si també teniu previst comentar alguna
cosa o... Sí, igual no muy a fondo, però hay...
Previst no está.
Hay...
Hay
novedades. Uh-huh. Los vecinos han conseguido una pequeña victoria política, pequeña pero importante. El famoso plan de los ascensores tenía dos patas. Una sería la fusión de varias fincas en una sola, para poder meter ascensor, lo que eliminaría el 20% de los pisos. Y la otra pata era que esa operación la podían aprobar entre el 50% más uno de los propietarios. No de los vecinos, sino solo de los propietarios. Pues por ahora el ayuntamiento, aunque no ha firmado nada todavía, ha renunciado públicamente... A la reparcelación de la finca y por tanto en principio, pero a falta de que lo ratifiquen por escrito, la idea de suprimir pisos para que entren ascensores quedaría fuera del plan.
Y ahora ha pasado a ser algo teóricamente voluntario, ¿no? Que son, digamos, todas las fincas que por consenso lo pidan.
Se ha renunciado a la idea de que los ascensores eliminen pisos. Se ha dicho explícitamente no desaparecerá ninguna vivienda, pero a lo que no se ha renunciado todavía es que a las reformas que se tengan que hacer se decidan entre todos los vecinos. Todavía se mantiene el que los propietarios que tengan la mitad más uno de los pisos puedan decidir qué tipo de reforma se hace. Uh-huh. Digamos que por ahora se habría ganado lo que sería el echar para atrás el 50% de lo que era el plan de los ascensores.
Pero que a día de hoy aún no está, o sea, no se ha retirado, digamos, al plan. Pero
oficialmente no, se ha anunciado mediáticamente la renuncia a esa parte del plan, no al plan entero, pero todavía no hay, digamos, ningún papel oficial ni ninguna decisión del Pleno del Ayuntamiento donde se ratifique lo que se ha dicho en los periódicos.
Uh-huh. Bueno, nosotros la semana pasada ya estuvimos hablando un poco del tema por a raíz del encuentro que tuvimos con la gente de la Asociación de Vecinas de la Hoste y de la Plataforma de Afectados en un acto que se hizo en la Reina de África per aquests visionats de documentals en torn a barris en lluita que es faran,
que en principi això començava al gener, no? Però que es feia aquest primer tast, sent de Barceloneta, i bueno, ja nos estuvieron explicando un poco, bueno, que sin ser ni mucho menos una victoria total, però bueno, que algo se había ganado. Bueno, més l'actualitat, més del dia a dia, la gent la pot consultar aquest blog que heu comentat, no? Que es va actualitzant, diguem, d'una forma brutal, quasi diàriament, no? Que és la Barceloneta amb l'aigua al coll, i ahí podeu estar al tanto de tot això. Bueno, volíeu comentar altres qüestions, no?, dels barris.
Sí, bueno, anem per, bueno, per un article que el situem al Raval, i més concretament una mica ve donat de la famosa i espectacular apertura del nou hotel Barceló a la Rambla del Raval. Bueno, un article que m'he escrit, més de redacció pròpia del Massalà, doncs és l'augment de la pressió policial en els voltants de l'illa Robadors a partir de l'apertura de l'hotel, no? Llavors, doncs, bueno, respon, bueno, una mica això. Doncs des que es va obrir, també hem de recordar que 150 persones es van concentrar el dia de l'apertura de l'hotel, que volíem recordar, va ser una convocatòria que va sortir de la plataforma, no? En un principi es va convocar per
la coordinadora contra la
coordinadora contra l'especulació. I bueno, a partir d'aquesta de l'apertura de l'hotel, cosa que va provocar molts dels articles que hem escrit els darrers anys al Massalà sobre illes robadors, no? L'expulsió de 3.000 veïns, casos de moving, etcètera, doncs ja passaven a la història, diguéssim, perquè ja aquest edifici, doncs, sepultava totes aquestes històries i ja, com diguéssim, entra en una nova vida, no? La Rambla del Raval, amb aquest edifici que a més pues, impera i impon bastant, no?, dintre de la Rambla. Doncs bueno, els responsables de l'Ajuntament, com nombrem en l'article, doncs neguen, no?, que la presència i la pressió policial es deguin a l'obertura d'aquest nou hotel, no? Ells diuen que més ho estan aixecant, diguéssim, a la pujada del tràfic de drogues que hi ha hagut al barri. Bé, nosaltres que vivim al barri i estem cada dia al barri, ni hem notat ni menys ni més venda de drogues, sinó la que hi ha hagut sempre tota la vida, i una mica la dinàmica que ha continuat tenint els carrers, doncs, si no arriba a ser per aquesta pressió policial, doncs hauria sigut la mateixa, no? Simplement jo crec que, bueno, com el barri d'alguna manera continua fent la seva vida i aquesta és la vida que no agrada que tinguin al voltant de l'hotel, doncs acaben d'alguna manera, doncs, posant aquesta pressió policial. De fet, veïns de la zona, doncs, que no tenen res a veure, o sigui, veïns de tota la vida o veïns que porten molts anys al barri, ens han dit que sí, que s'ha notat i que sembla que ha sigut com això, no? Dia després d'obrir l'hotel, dia després de tindre totes les reserves que tenia aquest hotel, doncs quan comença a hi haurà aquesta presència, no? De fet, algo que nombrem en l'article i que és per renombrar-ho és que inclús l'associació de veïns del Raval, no?, amb el Pep García, tots sabem que és una persona grata per l'Ajuntament i no grata pels moviments socials del barri, no? Que com diu l'article, doncs manté excel·lents relacions amb, no només amb l'Ajuntament, sinó amb els cossos policials, no? Doncs ha atribuït les redades de les últimes setmanes a un rentat de cara destinat a la neteja de l'entorn de l'hotel, no? O sigui que fins i tot aquest tipus de personatges estan, diguéssim, d'alguna manera fent declaracions d'aquest tipus o posicionant en aquest aspecte, vol dir que
fins quin punt és descarat, no?
Fins quin punt és tan descarat aquesta presència, no? Ja que és, diguéssim...
Suposo que fins que no arribin a poder netejar del tot tots els carrers del voltant, doncs, bueno, la seva forma, diguem, de preservar una imatge més o menys digna, segons els seus criteris, per a aquests visitants, que seran del bastant amb un poder adquisit igual, doncs és aquesta, no? Perquè, de certa forma, ara, amb l'obertura de l'hotel, per la pròpia ubicació geogràfica o com està estructurat, doncs no només està de cara a la Rambla, ni molt menys, sinó que diguem, entra a la part de darrere, més propera als carrers de, bueno, Sant Rafael i Sant Ramon, que a dia d'avui, mal que els hi pesi al districte i a l'Ajuntament, doncs encara són, no, exemples potser d'un passat antic del barri que no pot ser grato, no, aquests ulls.
Fins i tot l'altre dia comentàvem una... estàvem parlant de, bueno, propers temes per al Masala i demés, i el Miguel recordava una imatge al cap que podria ser perfectament una fotografia de la de la furgoneta de, no, antidisturbio, no sé si era de Mossos o de la Urbana, y toda la calle San Rafael y San Pau este totalmente vacía, ¿no? No sé exactamente en qué contexto no, en te encontraste.
A ver, en concreto lo que están denunciando las mujeres de género, aparte de la presión en general que está habiendo alrededor de Illa Robador, es una presión en particular a las trabajadoras sexuales, que está alcanzando niveles hasta ahora inéditos. O sea, hay mujeres que, aparte de hacer su trabajo en el barrio, viven en el barrio, y que, como las conocen, basta que salgan a la calle a hacer la compra para que sean interceptadas, identificadas, y para que reciban una multa. Hay mujeres que ahora mismo están acumulando más de 1.000 euros de multa. solo por esta presión policial. O sea, está habiendo una incidencia particular en retirar a las trabajadoras sexuales de
la calle,
del espacio público. Pero también hay que decir una cosa. Esta situación no solo se da en Robador. Efectivamente, a partir de la apertura del hotel, había un crecimiento bastante espectacular de la presión, pero yo diría que hay en general una ofensiva contra la presencia de los pobres en el espacio público en toda Ciudad Bella. De hecho, ya en junio el ayuntamiento hizo público un informe donde identificaba 42 puntos negros del espacio público en el barrio, y todos esos puntos negros se daban alrededor de tres sitios en particular, y tres sitios con un particular significado turístico, que son el MACBA, Robador y la Plaza Orwell.
Sí, ahora lo que andaba a comentar de Fetara.
Hombre, recordaos que en parte a raíz de esto también, bueno, hubo una concentración, una protesta hace unas semanas de las trabajadoras sexuales reclamando, bueno, sus derechos, o al menos su derecho a poder ejercer su trabajo sin recibir esta presión tan asfixiante que tienen ahora, ¿no?
De hecho, esta próxima semana hay otra convocatoria. Ahora no recuerdo, creo que el miércoles, no recuerdo la hora. Sí, pues ahora en un momento
lo miramos para confirmar.
Y
en el Masa comentáis también, que me ha hecho recordar ahí como en viejas épocas, que bueno, se ha llegado al punto de que entran en los bares a sacar a clientes concretos, ¿no? De que la presión ha llegado a este punto de, bueno, que supongo que no ha dejado de pasar nunca eso, ¿no? Pero que estas últimas semanas pues están dando casos hasta este nivel, ¿no?
Sí, se están haciendo todo tipo de operaciones que parece que la principal intención no es tanto encontrar algo, aunque siempre encuentran algo. De hecho, en un periodo de 15 días se produjeron 72 detenciones solo en Robador, según datos del propio ayuntamiento. Pero eso son un tipo de intervenciones donde no parece que tanto el objetivo sea tanto encontrar a este o aquel que trafica, sino el hecho de meter miedo, entrar en los bares, sacar a la gente, registrarla, o coger a alguien que sale simplemente de su portal, volver a meterlo en el portal y registrarlo dentro del portal. Todo ese tipo de operaciones se están produciendo de manera cotidiana, y eso tiene la pinta de que buscan más intimidad a la gente, para que la gente se esconda, más que para otro tipo de objetivos concretos, ¿no?
Bueno, si queréis comentar alguna otra noticia que veía que estáis por ahí ojeando de este número.
Una noticia a la que le estamos haciendo un seguimiento importante desde enero es la operación antiterrorista que hubo sobre los supuestos ataques que se estaban preparando contra el transporte público en Barcelona. Para hacer un poco de recordatorio, actualmente hay 10 personas detenidas con pruebas bastante frágiles. De hecho, la única prueba en la que se basa ahora mismo el juez para mantener la prisión preventiva de los 10 detenidos, que estos agentes de la comunidad pakistaní e india del Raval, el testimonio de un testigo protegido, que aunque todavía no se ha desvelado para qué servicios secretos trabaja, pues todo indica que trabaja para los servicios secretos pakistaníes, cuando todavía eran los servicios secretos de un dictador, de Pervez Musharraf, aunque ahora mismo no serán muy diferentes a como eran hace unos meses. Y bueno, la noticia que hemos publicado se refiere un poco a los movimientos que está habiendo alrededor y las voces críticas en torno a esta operación, que ya no son solo voces de la propia comunidad pakistaní, sino voces de la sociedad civil de Barcelona y Cataluña, que están reclamando que se respete la presunción de inocencia y que se acaben en general este tipo de operaciones, que como el famoso comando Dixan o aquella operación sobre los también supuestos ataques contra las Torres Mafre, que al final se demostraron que era un bluff, pues suelen ser operaciones con un importante impacto mediático, pero que a nivel judicial terminan siendo un fiasco absoluto. Y bueno, la noticia se refiere más en concreto a un acto que se hizo en la V, y donde asistieron 100 personas y donde se reclamó lo que estábamos diciendo, el respeto de la presunción de inocencia de los detenidos. Allí participó Atur en la guerra, participaron algunas asociaciones pakistaníes, participó el grupo de recerca de la diáspora, del Islam a la diáspora, que es un grupo de investigación de la UB, y bueno, se pretende que siga habiendo una campaña de apoyo a las personas detenidas y de crítica de esta operación.
Muy bien. No sé, podem fer una pequeña pausa musical més. No la potser ficarem amb la cançó sencera, però així també ens donem temps a buscar certes coses. I podrem escoltar els Nur, que és una banda, bueno, en certa forma, no sé per què jo l'he dit massalera, però bueno, l'he metido este
rellit. Sí, jo tampoc sé per què, però bueno.
Però bueno, que algun cop l'hem ficat, és un CD que hem ficat poquet aquí, que és del nou disc que han tret, que es diu En Blanc, uh-huh. I bueno, ja que hem estat lligant, bueno, amb el que estava comentant ara el Miguel, pues, escoltarem una de les cançons que tenen amb ara aquesta gent, alguns dels quals estan a Chepalowski. Melbarach Al-Gadwa. Segur que ho he dit. Un acento increïble.
Inshallah.
Shall we love machines? باش نحكي لكم والناس تتخلوى نمساح دموعكم البرح الهدوى تقتل الخاطر والهم والمسكين غايب يحلم يحليل وحزين متألم بدموع العمى جيت بريحة لحنة ولا داي والقهوة نسمع أحزانكم نقلبهم نشوى جوز خويا تبدل خلي العود يتكلم قلبك يترحم من نغمة نعمة كل ما تمشوا راحوا مع هذوك الناس كل ما تمشوا ولوا
Continuem aquí Contrabanda FM al 91.4 i a www.contrabanda.org. Esteu escoltant l'Assemblea Majares i seguim xerrant aquí amb els massaleros que ens comentaven ara una convocatòria per demà al matí, un tema bueno,
sí, bueno,
que hem anat xerrant aquí durant els anys perquè és algo que es porta bueno, sí, succeint malament molt temps i que sembla que bueno, demà pues, és com el punt final, no?
Sí, bueno, sí, perquè arriba el desnonament de Robadors 29, en aquest cas concret doncs, del Manel, que era el veí que més ha estat ahir resistint a, i que no ha volgut sortir fins que arribés el desnonament per via judicial. I bueno, doncs demà a les 9 del matí a Robadors 29 hi ha una concentració una mica per veure bueno, aquest cas que, com tu deies, no, que s'ha anat arrossegant durant tant de temps i que al final acaben en un desnonament, no? I bueno, poca implicació per part de totes les institucions, tant de denunciar com de veure aquesta compra-venda de l'edifici que s'ha fet tants cops i tan il·legalment i tot això queda impune, però al final una persona que ha estat lluitant i denunciant pues, acaba sent desnonada, no? Bueno, el Miguel ens pot parlar, ha estat el cas molt més que jo, pot parlar de lo que ha simbolitzat Robadors 29, però bueno, més o menys tothom ho ha anat d'alguna manera seguint, no?
Bueno, es bastante significativo que en este caso ha habido dos procesos de conversaciones con la administración, primero con la Generalitat y luego con el distrito, para proponerle en el primer caso que intervinieran judicialmente contra los propietarios y en el segundo caso que tomaran medidas como la expropiación de la finca o que el ayuntamiento realizara directamente la obra de mantenimiento que requiere y que luego las cobrara la propiedad, que es algo que pueden hacer legalmente. Después de dos procesos de conversaciones y de dos años y después de cuatro años denunciando el caso, nadie ha hecho totalmente nada y mañana por la mañana Manel seguramente estará en la calle.
Sí. Bueno, és que ho sàpiga la gent.
Absoluta sobretot, vergüenza.
Sobretot, bueno, veïns del barri, bueno, gent en general, pues, que sentin indignada, pues, que demà al matí, que està motori al carrer Robadors, en el Raval.
A les 9 de la mañana.
Molt ràpidament, perquè ja se'ns acaba el temps, anem a comentar dues cosetes que teníem ganes fora de lo que és els continguts de barri. Un d'ells, ràpidament ho dic, que el Massala no se'ns escapa la crisi, entre altres coses perquè vivim en crisi permanent, però bueno, no se'ns escapa la crisi en el sentit que hem fet també, no igual que el dossier de cultura, que eren un volum de 4 o 5 articles entre columnes i articles i demés, sinó hem demanat un parell d'articles a un dels nostres columnistes habituals com és el David Fernández i un altre article
Estelar,
un dels col·laboradors, i un altre article l'Enric Duran, que va ser aquesta persona que vau entrevistar en l'última sala que nosaltres vam estar. Me'n recordo perfectament que el vau entrevistar
al final, que acabeu coincidint molts cops amb futurs entrevistats, sigui
sí,
virtualment o presencialment.
Sí, sí. Bueno, no, li vam demanar des de la seva llunyania, li vam demanar un article, doncs, perquè fes bueno, un dels articles de crisi, diguéssim, el que escriu
l'Enric va una mica sobre a nivell global el que està passant, com perquè caiguin quatre empreses als Estats Units en repercutir a tot el puto planeta econòmicament. I després una mica l'article de crisi del David, pues va, diu la crisi nosaltres i els altres, no? Una mica com aquesta crisi pot afectar-nos a nosaltres, com beneficia a nosaltres i sobretot com hi ha certs gastos públics que no s'han acotat, no? El paro continua augmentant, les ajudes continuen disminuint-se, però resulta que per pagar 500.000 euros al Tour de França perquè passi per Barcelona, o que València pagui 100.000 euros de la presentació de la pel·lícula de James Bond, o sigui, tot aquest tipus de coses no s'escatima, no? Però en ajuts socials i en històries que diguéssim beneficien a la població normal, doncs sí, no? Llavors una mica aquests dos articles, de fet ja ens ha dit varia gent que els han agradat bastant, doncs també estan en una mateixa pàgina, i bueno, per dir que tampoc som tan insensibles que se'ns escapa la crisi a...
La secció d'economia, no?
La secció d'economia del Masala està ben present en aquest número i és interessant llegir-los.
També teniu el tema dels transgènics una mica i...
Sí, sí, vam fer, bueno, aquesta és la nostra super col·laboració d'una antiga masalera que va passar amb aquest anel cada setmana també amb nosaltres, d'aquí la saludem a la Eli. Sí, una entrevista a la gent de Som lo que sembrem, i que es titula Gat per llebre, Catalunya contra la trampa transgènica. Una entrevista i una reflexió també bastant interessant sobre el tema dels transgènics a Catalunya. I bueno, per últim, no? Ja que ens acaba el temps, volíem comentar
eso.
Bueno, yo quería destacar más que nada para la gente que todavía no lo haya leído, la columna de nuestro crítico de cine, que en este caso es particularmente buena, y que va sobre la película Tiro en la cabeza de Luis Rosales, que tanta polémica ha creado, y que de alguna manera nuestro crítico viene a decir que el director ha tenido una valentía que probablemente sea su propia tumba en el terreno
a nivel artístico, ¿no?
En el terreno puramente comercial.
Me dio la coincidencia que yo leí este artículo, bueno, la misma semana que había visto una peli sobre el conflicto vasco, como se acostumbra a llamar, que es El Lobo, y sí que, bueno, podía coincidir con él en lo que comenta de que realmente pocas veces, por no decir casi ninguna, pues se ha encarado este tema de una forma, digamos, mínimamente seria y no condicionada por el discurso oficial, ¿no? Y en la mayoría de películas que hemos visto, El Lobo, etcétera, pues así o así, y parece que en este caso pues sí que alguien lo ha hecho. Y bueno, yo no he visto esta peli, no sé si la habéis visto, pero bueno, parece, bueno, como él dice, pues sí, que seguramente esto...
Yo no la he visto, pero parece, o sea, que tampoco se casa con nadie, ¿no?
Por eso mismo.
Está hecha desde una perspectiva bastante... Bueno, este tipo de casos suena bastante feo, pero bastante neutro, ¿no? Sino diciendo, bueno, es que ni con el discurso oficial, ni con el discurso de Archale, tengo una idea, la quiero plasmar y la plasmo de una manera bastante digna, ¿no? Sin casarme con nadie, aunque eso es, siempre que no te casas con los supuestos buenos, ¿no? Que es la versión oficial y gubernamental, pues parece que estés como en contra de todo eso, ¿no? Y ya estás clasificado como que eres a Berchale, ¿no? Yo pienso que Rosales en esta película tampoco se clasifica como Berchale ni defiende, sino da una visión bastante digna, ¿no? Se deja ganas de verla.
Pero bueno, vis a plaça de comparar, sembla, el del director de la pelota basca, tot i ser a Medem un cineasta ja bastant reconegut i un sagrat, va patir, no?, les conseqüències, pues... Ahora,
sí, ello numena, ¿no? Digo, hace unos años la prensa crucificó a Julio Menem, digo, esta vez le ha tocado a Jaime Rosales, ¿no?
Bueno, doncs moltes gràcies als massaleros per haver estat de nou aquí nosaltres desgranant notícies i aportant novetats.
Oi, fan 5 cèntims del pròxim número que sortirà ja d'aquí poc, no també?
Bueno, post vacacional, ¿no? Post Reyes va a ser.
Sí, bueno, el Masala navideño siempre suele ser un poco, pues, a ver, llega a tempos y cada semana, porque no la trama que temen cada semana. Y bueno, pues sí, normalmente a que te arribará capa el 7 o 8 de gener, más o menos. Y bueno, ¿qué? ¿Les adelantamos algo?
Sorpresas.
Tendremos otro dossier Sí. En este caso, bueno, lo que comentaba antes de que probablemente estamos viviendo una ofensiva que se pretende medio llevar a cabo debajo de la mesa, una ofensiva contra los pobres. Tendremos un dossier sobre distintos temas y aspectos relacionados con esto.
Uh-huh. Y después, bueno, yo creo que será uno de los temas centrales. Después, pues, como siempre, iremos tratando, dando seguimiento un poco a varios temas. En el aspecto internacional, pues cabe destacar que hicimos una serie, los masaleros, cuando viajamos por ahí nos llamamos corresponsales, y estuvimos siguiendo un agente de Nueva York que trabajaba en contra de la gentrificación, donde habían comprado más de 50 edificios un grupo que se llama Downey Group de Londres, y donde hace poco pues nos llegó ya la noticia para que la publiquemos en el próximo Masala, que han ganado otra batalla dentro del gran East Harlem, donde hay una lucha de gentrificación bastante potente. Es la gente que de Movement for the Justice of El Barrio, que es el movimiento por la justicia del barrio, la zona del este de Harlem, y que al final pues Dying Group ha acabado desistiendo de sus propiedades y vendiéndolas a diversos propietarios, pero que ya no es una gran corporación que tiene todo un proyecto concreto para el este de Harlem, ¿no? Y bueno, pues muy muy contentos, porque además de ser un movimiento muy 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 de base inmigrante sobre todo, pues nos alegra mucho que, bueno, le daremos este seguimiento a la noticia, y nos alegra un montón de que cosas que hemos nombrado o hemos vivido en primera persona, pues acaben teniendo sus pequeñas ganancias, ¿no? Sus pequeñas victorias en estas batallas de la especulación, gentrificación en ciudades como Nueva York, Londres, Barcelona, etcétera, ¿no?
Bueno, doncs d'això xerrarem d'aquí un parell de mesos, no? O mes i mig. La següent visita, recordeu qualsevol cosa, a masala@rabalnet.org, masala amb una sola S i amà. I, si no, els dimecres acostumen a trobar-se...
Divendres
al local, no?, que era de l'escena.
Sí, de 5 de la tarda a 9, sempre hi haurà un masalero els divendres allà.
Molt bé.
Per lo que vulgueu.
Bé, doncs fem una petita crònica d'agenda per aquesta setmana.
Sí, bueno, ja que hem estat sobretot centrats a Ciutat Vella, volem dir avui poques coses pel temps que ens queda, però sí que almenys dir-vos que s'acaba ja aquestes jornades que s'han fet entorn a la pedagogia llibertària, que han durat més d'un mes, des del 30 d'octubre, i que en part s'han desenvolupat sobretot al final a la facultat del Raval, no? Bueno, a part de la de la Mundet, i això finalitza el 2 de desembre, o sigui el dimarts, amb una taula rodona que tancarà aquestes jornades. Es farà a les 6:30 i serà sobre, bueno, taula rodona amb grups d'aprenentatge, autoaprenentatge d'adults, i hi haurà sobretot persones implicades en experiències que hi ha hagut els darrers anys aquí, com poden ser la Universitat Popular, la Universitat Lliure d'Estiu, la Universitat Pirata, que hi havia a la Barceloneta milers de viviendes. Això a les 6:30, a la Facultat del Raval. I si voleu veure més informació sobre el que s'ha fet fins ara, i pot ser que hi pengin alguna cosa, perquè van gravar algunes xarres que es van fer, i sobretot mirar que no ens estiguem dient alguna cosa equivocat, perquè hi ha hagut alguns canvis arran de les tancades, mireu la web de la gent que organitza, que és la Federació d'Estudiants Llibertàries, que és fei-web.org, fei-web.org, i allà trobareu la liga de jornades.
El jueves, los locales de la FEIA, en Joaquín Costa, se presenta un nuevo libro de virus, que es una antología de Anselmo Lorenzo, un famoso y conocido militante anarquista de finales del siglo XIX y principios del XX. Será en los locales de la FEIA a las 7:30, y estará Paco Madrid, que es el historiador que ha recopilado todos estos textos y que hace una introducción biográfica en el libro. Así que te ha invitado.
¿Recuerda el día? ¿Puedes recordar?
El jueves a las 7:30.
Ahí en Joaquín Costa. Molt bé.
Molt bé.
Doncs com que nosaltres ahir, bueno, almenys jo vaig estar a l'aniversari de la Teixidora, al centre social de Poblenou, que va acollir el nostre aniversari fa uns mesos.
Però escolta, tenim un parell de coses de més agenda i després ja acabem.
Sí, acabarem amb això.
O què creus?
Sí.
Doncs ara ja no us volia passar que es passa a l'Infospai el demà una pel·lícula que va fer un col·lectiu grec, que es diu, em sembla que es diuen Disobediente també, o com me'n recordo, també. Però que es diu 02654, i bueno, és un curt que es va fer de manera col·lectiva i recomanem a la gent que el vingui a veure. Això és a les 9,
I després també es fa unes altres jornades sobre antropologia i pressions, però que no m'ha arribat encara la programació i no la puc anunciar perquè estarà també en temes tancades, així com...
Bueno, i ja l'última cosa, les festes alternatives de Sant Andreu, que malauradament, bueno, Contralant d'FM no ha pogut participar-hi, tot i que ens van demanar d'estar avui en aquest torneig de petxanga futbolera amb col·lectius.
Avui era.
Fent la retransmissió aquest matí, una mica en la rasquilla que deu fer a part la zona nord de Barcelona. Malauradament, perquè ja no podíem arribar a fer més coses aquesta setmana als contralandistes, doncs no ho vam poder fer, però dir-vos que segueixen haver-hi... Pues encara moltes activitats i de fet el fin de que ve serà ja el gordo de Mallora xerrada i pinxeto sobre, amb la, a càrrec de l'autor del documental Silenci que és tortura. El dia 3 hi haurà cinema a la rasca, realment molt a la rasca, Muera l'amor, i cicle de cinema antiromàntic Matat un novi. El dia 4 muntaran la carpa i el dia 5, com dèiem, ja el cap de setmana hi haurà els concerts Armand de Gent, Proyecto Kumako, Chaclala, Casinada a partir de les 9 a la carpa del carrer Segre. El dia 6, des del matí, hi ha matinada infantil xocolatada. Després hi ha una interessant ruta històrica, una mica com el que es va fer les festes populars del Raval, però a Sant Andreu, que començarà a les 12 i intentarà recórrer una mica la memòria popular d'aquell barri. Després una mini mostra de llibres i fanzins feministes a partir de les 5 i a la nit ja s'acabarà amb el concert Tributo a Heráclito, No habrá otro igual, amb diversos grups, PSI en el Mestri, Mente en Guerra, Cabrons, Perres Viejas, per després ja fins a les tantes a la carpeta, que després... es demana que la gent ajudi a desmuntar. Tot això amb aquestes 17enes festes alternatives a Sant Andreu, que aquest any porten per lema la Fabra i Coats per Sant Andreu, aquesta fàbrica o colònia tèxtil, no sé si era enorme, que hi ha en el districte de Sant Andreu i que bueno, és un altre exemple de lo malament que poden anar les coses a aquesta ciutat, però que là, els veïns del barri evidentment reclamen doncs per ells. I abans de parlar d'això de la teixidora, molt ràpidament direm una altra cosa que se'ns oblidava avui, que aquesta setmana, doncs, bueno, Contralant d'FM va participar en una taula rodona jornada que es va fer sobre el marc legal del tercer sector audiovisual i de ràdio en aquest país, a Catalunya. Es va fer el Col·legi de Periodistes, organitzar la gent de l'Autònoma vinculada al projecte de la tele, de l'Assemblea de Comunicació Social, i bueno, juntament amb companys de Ràdio Bronca i d'alguna gent de Madrid, que de la Unió de Ràdios Comunitàries de Madrid, doncs vam estar explicant les experiències i sobretot bueno, intentant donar una mica de canya a la representant política que hi havia, que era la directora general de Telecomunicacions de la Generalitat, que bueno... va acceptar el marrón d'estar compartint taula, diguem, amb quatre persones, diguem, de l'altre lado, i bàsicament tirant pilotes fora i passant la pilota a Madrid o al CAC, al Consell Audiovisual Català, però bueno, dins del CAC, pues, bueno, també, bueno, assumint una mica certa responsabilitat d'autocrítica, cosa que alguns dels presents ens va sorprendre. Hi havia gent allà, invitats, que també van aportar, bueno, de públic, bastantes coses, com pot ser la persona que portava Ràdio Paxelona, aquesta ràdio del cuiner pakistaní, que en el Massal algun cop heu xerrat, i gent d'altres experiències, a part de gent també d'altres mitjans més escrits, com la Directo, etc., que també van intentar ficar una mica a canya, a més amb una setmana en què hi ha hagut l'atorgament de llicències per ràdio comercial pel CAC, on bueno, hi ha hagut polèmica perquè no s'hagin atorgat a certs grups no afins, en aquest cas gordos igualment, com és la COPE o el grup vinculat al Mundo, etc. I poc temps després de que saltés la notícia de que s'havien trobat micròfons a la sala del Consell de l'Audiovisual Català. Bueno, doncs tot això va ser. I ja ens despedim. I ens despedirem amb un... donar moltes facilitats als companys de la Teixi, de la Teixidora Poble Nou, que hi van celebrar aquest primer aniversari, quan malauradament coincideix amb l'ordre de desallotjament que ja els ha arribat i que els fica una mica l'espada de Mocles a sobre. Però bueno, almenys van estar... ahir celebrant-ho i omplint aquest espai de Poble Nou, però va rebentar. Deien que havien superat el rècord que fins ara teníem els Majares d'omplir la Teixidora amb la nostra festa. Ahir ho van superar, per sort. I bueno, vam poder, els que vam estar allà, gaudir de bon flamenquillo, amb gent que va estar allà fent una mica de jam, amb bona música, i sobretot amb les companyes de Revelar, amb el seu espectacle sobre control social, que a vegades us han ficat àudios aquí i que esperem tenir... l'any que ve, ja. És una proposta per gener, fent aquí la versió radiofònica. Doncs, bueno, us fiquem un vídeo de la Teixi que trobareu penjada a la web d'ell, segurament,
a la teixidores.esquad.net, que ha fet un, bueno, no sé si gent d'allà o gent vinculada o afín, i bueno, que digui com homenatge, no?
Sí.
No veurem les imatges? Nosaltres sí.
Sí, nosaltres sí, la gent que s'ho miri per entendre's.
Aquí amb els massarous el mirarem.
És el que té, vindre a l'estudi.
Ah, hombre, sol faltaria, no? Alguns luxes. Pues venga, petons a la gent de la teixi i nosaltres fins diumenge que ve, no?
Vale.
A veure si portem gent del nord de la ronda del mig. Ja ho veurem.
Estimat o estimada veïna, ens dirigim a tu per explicar-te una notícia que afecta el nostre barri.
Com ja deu saber, i des de fa un any, un edifici modernista del carrer Marià Aguiló està funcionant com a centre social ocupat i autogestionat.
Després de 30 anys d'abandonament, s'estan construint nous projectes.
Això què vol dir? Doncs que un grup de gent amb ganes de canviar el model de vida imperant i sent hereus del passat lluitador del Poble Nou, construïm pas a pas l'alternativa per la qual lluitem.
L'autogestió.
L'autonomia.
L'horizontalitat o relacions igualitàries entre la gent.
La lluita contra el sexisme i el patriarcat.
Les alternatives al consumisme.
Són alguns dels pilars en què se sustenta el nostre projecte.
Volem que aquest espai torni a ser un lloc tancat on l'única cosa que passi sigui l'acumulació de pols?
Nosaltres diem que no, que n'estem fartes. Que el que volem és un lloc d'ús on fer-hi política, política de la gratuïtat i de la llibertat.
A més, la teixidora no m'encaçarà batejat aquest edifici. És més que un simple edifici, és un símbol històric del barri, un barri que ha lluitat històriques.
Recordem que en el seu moment va ser un focus importantíssim de generació de discursos i pràctiques socials llibertàries.
Durant la República, aquest edifici va ser dels federals. Es tractava d'un partit polític federalista republicà que seguia la línia de Pim Aragall.
Després de la guerra, va ser expropiat i convertit en seu de la Falange.
Deixarem que aquest espai de la història torni a quedar abandonat?
Nosaltres tornem a dir que no. Volem un lloc obert, obert a la cultura, on fer-hi política, on reunir-se i debatre per generar un discurs coherent amb la realitat que volem viure.
Per això, durant aquest any, han estat diverses les activitats que s'han generat a la regió. La Universitat Lliure d'Estiu, taller d'art urbà, taller d'experimentació amb la dansa, taller d'agricultura sexual, reparació de bicicletes, taller d'electricitat, parades, debats, assemblees polítiques, sopars solidaris, cursos, reflexions sobre el consum i un llarg, etc.
No només s'hi han generat activitats, sinó que també s'han obert diferents espais. Després de llargues jornades de feina col·lectiva, s'ha rehabilitat aquest edifici que havia estat abandonat. La millora és innegable.
Estem fartes que qualsevol iniciativa popular, realment lliure i autònoma, sigui reprimida en aquesta ciutat.
Sabem que segurament estàs pensant que la propietària no té cap culpa, però deixa'ns que et fem una reflexió.
Després de 30 anys de permetre que aquest immoble s'hagi anat deteriorant, de no haver fet cap intent per donar-li vida, continues pensant realment que la propietària no en té cap culpa?
Nosaltres tornem a dir que ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de permetre i legitimar aquestes accions tan poc responsables. No volem que això es torni a repetir.
seguíem a la teixidora esqueda. Continuava batallant per un barri, per una ciutat i per una realitat molt més justa i compromesa.
No permetrem que es tornin a silenciar les utopies del barri.
Desallotjar la teixidora?
Quina vergonya!
Com era?
L'assemblea
de Majares
se va.
¿Por dónde ha venido?
Ido.
Porta la bata pusaluda. El seu fill ja no és aquí, més adormit a la cambra. Que li volen al meu fill, el fill mitja es desmallava. La mare ben poc ens...